Som U.
Són 9:15. Bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Pep Tormos.
És dijous.
Tan dramàtica de desencuentro, de quiebra, en 2017... es la necesidad de homologar algunos tipos de delito de nuestro Código Penal al contexto europeo. Y ese es el planteamiento que está haciendo el gobierno de España.
Això ho ha dit el president espanyol després de demanar al PP que separi el que és la renovació de càrrecs del poder judicial, que ha qualificat de crisi constitucional, de l'acció legislativa del govern espanyol, que és on hi emmarca la reforma del delicte de sedició. Diversos ministres de Sánchez han insistit avui en la reforma, entenent que es podia accelerar. María Jesús Montero.
Es un compromiso firme que tiene el presidente del gobierno y, por tanto, que traeremos a esta cámara.
Després ha fet marxa enrere.
En algún momento se ha interpretado por mis palabras que yo estaba dando un paso más. Para nada.
Esquerra li ha advertit al govern espanyol que sí que hi ha majories, intuint que això també és moneda de canvi pels pressupostos.
I informació de fa només uns minuts, la versió del Partit Popular, que desmenteix aquest acord, de fet, anuncia que trenquen les converses amb el PSOE pel Consell General del Poder Judicial. Aquesta tarda hi ha hagut una trucada entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Informació d'última hora des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, creuen que no seria coherent seguir parlant si la Moncloa manté aquesta reforma de la sedició. Ha dolgut molt, per tant, entre les files populars, aquest anunci de Sánchez que ara escoltàvem. Era un anunci d'aquest migdia i que donava per fet que la renovació del CGPJ estava data i beneïda. Li ha comunicat fa una estona, ara ho deies, Pedro Sánchez, a través d'una trucada, una trucada entre els dos, i en aquest sentit el Partit Popular que ofereix a Pedro Sánchez abordar junts qualsevol reforma del Codi Penal sempre i quan es deixi de banda aquesta rebaixa de les penes de la sedició. Analitzarem el contingut d'aquest comunicat i actualitzarem la informació en uns minuts.
Aquesta, doncs, és la informació d'última hora, el trencament de les negociacions entre el PP i el PSOE per la negociació per arribar a un acord de cara al poder judicial. Recordem que aquest poder, el màxim òrgan dels jutges, porta més de 4 anys bloquejat. Semblava que estava arribant al tram final de les negociacions, però justament avui, justament fa tot just uns minuts, el PP anuncia que trenca aquestes negociacions. Amb aquest escenari, Pedro Sánchez avui ha rebut el clatellot d'un baró socialista, el president de Castella-La Mancha, Emilio García Page, que demana a la Moncloa que prioritzi el retorn de Carles Puigdemont. Es referia sobre el delicte de sedició.
Yo creo que antes de abrir un debate en serio, tiene que regresar Puigdemont y someterse a los tribunales de justicia. Esto para empezar. Luego, a partir de ahí, habrá que ver cualquier propuesta y ya veríamos. Pero lo que deseo, sinceramente, es que entre todos seamos capaces de hacer que Puigdemont rinda cuentas ante los tribunales.
Més enllà del debat sobre la sedició, avui el govern espanyol ha superat una de les votacions més importants de cada any, el primer tràmit dels pressupostos. Han rebut 186 vots a favor i 159 en contra. La ministra d'Hisenda ha ofert un nou mecanisme de control per garantir la inversió de l'Estat a Catalunya, un organisme on hi hagi participació de la Generalitat, com ja passa amb el País Basc. Això sí, el PSOE i Esquerra no es posen d'acord sobre la inversió real que s'executa. Tornem a Madrid, Jordi.
Sí, el govern espanyol insisteix que a Catalunya és on s'executa més inversió, tot i que les dades diuen el contrari. La diferència és que el Ministeri d'Hisenda hi comptabilitza el pagament a Abertis pel final de la concessió de la P7 i la P2, que són 1.000 milions, quan la inversió realment només en són 300. El govern espanyol i Esquerra admeten el fracàs del mecanisme per controlar l'execució real d'inversions creat l'any passat. María Jesús Montero avui ha ofert una nova figura, com té el País Basc, i Joan Margall d'Esquerra diu que endavant.
Ir a una figura de coparticipación, de cogobernanza o de cogestión. Y tenemos todo este proceso de enmienda para poder hacerlo. Si usted le llama garantía de ejecución, perfecto. Le llamamos como sea más conveniente.
Crear un mecanismo de garantía del cumplimiento de las ejecuciones de inversión en Cataluña, similar a lo que tiene el País Vasco. Se lo agradezco y creo que es un paso importante.
El primer gran debat de pressupostos queda liquidat. Sánchez en surt amb el cap alt perquè les esmenes a la totalitat han quedat rebutjades per 186 vots. Els que han votat a favor, 159. Tràmit de pressupostos que continua l'aprovació final abans de finals d'any.
Això pel que fa als pressupostos generals de l'Estat. Pel que fa als catalans, demà podria ser un dia clau per acostar posicions entre Esquerra i el PSC. Pere Aragonès i Salvador Illa es reuniran en privat per abordar, entre altres qüestions, el suport dels socialistes als comptes. Tot plegat quan avui fa 5 anys que el Parlament va proclamar la independència de Catalunya i que l'Estat en va suspendre l'autonomia amb el 155. La DUI va ser simbòlica i, de fet, ni tan sols consta als registres oficials. En canvi, sí que va fer efecte la destitució fulminant del govern de Carles Puigdemont i la intervenció a la Generalitat. Marc Martínez Amat.
El 27 d'octubre del 17 es posava fi a un mes de dubtes. Des de l'UO, Carles Puigdemont havia decidit a última hora, el dia abans, que no convocaria eleccions després de les pressions que va rebre de l'independentisme. La DUI la van aprovar els diputats de Junts pel Sí i la CUP i la va llegir abans de la votació la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
En el lliure exercici del dret d'autodeterminació i d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social.
Després del ple, el govern i els diputats i alcaldes independentistes es van concentrar a l'escala noble del Parlament des d'on Puigdemont va intervenir.
Ciutadans de Catalunya, venen hores en què a tots ens pertocarà de mantenir el pols d'aquest país, del nostre país, de mantenir-lo sobretot en el terreny de la pau, en el terreny del civisme i en el terreny de la dignitat.
I d'allà el govern se'n va anar al Palau de la Generalitat, però no va prendre cap mesura, ni tan sols la de despenjar la bandera espanyola. Qui no es va quedar quiet és el Senat, que va autoritzar el govern espanyol a aplicar el 155. Mariano Rajoy va comparèixer al vespre.
El gobierno ha comenzado a adoptar ya las medidas necesarias para responder a unas decisiones que pretenden imponer por la fuerza de los hechos consumados un secuestro inadmissible a la majoria de los catalanes.
En les properes hores, els consellers destituïts es van concentrar en una casa rural a la Catalunya Nord i al cap de dos dies, Carles Puigdemont i part del seu govern se'n van anar a Bèlgica.
Precisament allà, Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí es van acabar convertint en eurodiputats. Doncs bé, ara el Parlament Europeu demana a la Junta Electoral Espanyola que aclareixi si l'expresident és representant de l'Eurocambra o no. Brussel·les es pregunta per què l'Estat no ha notificat les credencials de 4 eurorepresentants, els 3 de Junts i també Joan Soler, d'Esquerra. Joan Torres.
Dijous que ve la Junta Electoral Central es reunirà per decidir quina resposta dona el Parlament Europeu. El desajust arriba després que ni Puigdemont, ni Ponsatí, ni Comín es presentessin al Congrés per prometre la Constitució espanyola, tal com demana la normativa. Ara poden exercir 10 eurodiputats perquè l'Eurocambra va acordar-ho temporalment mentre es resolia la seva situació judicial.
I encara en crònica política, dijous vinent es reunirà la comissió que ha d'estudiar si Francesc de Dalmases va vulnerar el codi de conducta dels parlamentaris. Ho farà en espera de tenir un informe jurídic que expliqui com s'ha d'aplicar. Mentrestant, la polèmica al voltant del cas Dalmases es va fent cada dia més gran. En les últimes hores hem sabut que un conseller nacional de Junts va crear un perfil fals a Twitter per atacar Albert Batet i Jordi Sánchez. Més detalls, Adrià Santasusagna.
Es tracta de Ray López Calvet, un col·laborador estret de Laura Borràs. Segons ha pogut confirmar Recul, seu telèfon està associat a un compte fals de Twitter. Es deia Joan Amasdeu i es feia passar per periodista. Ningú l'havia vist mai i utilitzava aquest pseudònim per rebaixar el cas Dalmases i atacar Albert Batet i Jordi Sánchez acusant-los de fer coses encara més greus. Recul ha pogut comprovar que el telèfon de Ray López Calvet està associat a aquest compte fals. El cas és que quan intentes accedir al compte, dient que has oblidat la contrasenya, et demana el número de telèfon. Si el telèfon que indiques és el correcte, és a dir, el que està associat al compte de Twitter, t'envia un missatge perquè puguis recuperar el compte. En el cas de Joan Amasdeu, si introdueixes el número de telèfon de Ray López Calvet, que acaba en 13, Twitter respon que t'ha enviat un missatge per poder recuperar el compte. Per tant, el telèfon de Ray López Calvet està associat al compte fals. El pèrit informàtic Bruno Pérez Juncà n'ha parlat amb un arracu i diu que els partits estan utilitzant molt aquestes eines falses per atacar adversaris polítics.
Twitter és un lloc de franctiradors, no? I és una vergonya que es faci servir eines tecnològiques que poden fer molt bé justament per fer mal.
Ray López Calvet nega els fets i diu que ell no va crear aquest compte. Calvet és un col·laborador estret de Laura Borràs, ara conseller nacional de Junts per Catalunya, i es va fer popular per anar caminant amb una urna de l'1 d'octubre des de Catalunya fins a Waterloo.
3 minuts i seran 3:15 del vespre. És un dels titulars del dia. El Banc Central Europeu apuja de nou els tipus d'interès i ho torna a fer de manera notable, 0,75 punts fins a deixar-los al 2%. La governadora del BCE, Christine Lagarde, ho ha justificat per contenir la inflació.
El Consell de Govern ha decidit pujar els tipus d'interès 0,75 punts. Amb aquesta tercera gran pujada seguida, hem fet un progrés substancial en abaixar l'acomodació de la política monetària. Hem pres la decisió per assegurar la inflació puntual al 2%, seguint el que es va aconsellar a les reunions. La inflació està massa alta i seguirà així per sobre del nostre nivell per un període llarg.
De fet, Lagarde ja ha anunciat més pujades de tipus en els propers mesos, assumint el risc que això provoqui una crisi econòmica. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
El BCE confirma la seva política agressiva i fa la tercera pujada de tipus d'interès en 3 mesos. No veiem els tipus al 2% des de l'any 2009, a l'inici de la crisi financera. El Banc Central Europeu assumeix, però, que això pot frenar el consum, afecta de ple les hipoteques dels europeus i podria empènyer les economies del continent a una nova recessió. Ho explicava la seva governadora, Christine Lagarde.
És molt probable que l'activitat econòmica a la Unió Europea es ralenteixi el tercer trimestre de l'any i esperem que encara tingui una frenada més gran a finals d'any i principis del que ve.
Ara mateix la inflació a la zona euro frega el 10% i l'objectiu és fer-la tornar al 2%. Les previsions, però, no són gaire optimistes, ja que els motius que han provocat aquesta situació, com la guerra d'Ucraïna i la crisi energètica, poden continuar al llarg de l'hivern.
I en aquest context econòmic, Catalunya ha tancat el tercer trimestre de l'any amb 4.700 desocupats més que l'anterior. Amb aquesta petita pujada, l'atur s'enfila fins al 9,3%. Tot i l'augment d'aturats, Catalunya no tancava un setembre amb 3.600.000 persones en feina des del 2007.
En comparació a l'any passat, Catalunya té un 14% menys d'ocupats, és a dir, que 61.400 persones més tenen feina. Són unes dades que el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, diu que són molt positives perquè demostren que el país té un mercat laboral resistent, tot i la inflació i la crisi energètica.
Són unes dades molt positives que expliquen que resistim, i no només això, sinó que amb aspectes clau del món laboral demostrem de nou fortalesa i resiliència per encarar una situació que, òbviament, no està exempta de dificultats.
Respecte al trimestre passat, hi ha un 2,3% més d'aturats. Són 365.000 persones que busquen feina i no en troben. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, assegura que la contractació s'està alentint. Apel·la a l'optimisme responsable i reclama als governs que siguin proactius.
En generar dinàmiques pressupostàries que ens facin salvar el màxim nombre d'empreses possibles.
De les dades d'aquest trimestre també destaca la baixada de la temporalitat, que se situa a un mínim històric, el 16,4%. Ara mateix hi ha 211.000 més assalariats a temps complet que fa un any.
I a escala estatal, la xifra d'aturats ha tingut un lleuger repunt de 2 punts respecte al trimestre anterior i la taxa de desocupació se situa gairebé al 13%. Tot i això, si es comparen les dades amb l'any passat, hi ha 500.000 de persones més que treballen i l'atur ha caigut un 12,5%. La vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, celebra aquestes dades.
Tenemos más de 20,5 millones de personas trabajando en España. Más de 23,5 millones de personas activas. Esto quiere decir una cifra récord de ciudadanos que están activamente buscando trabajo. Es un elemento muy importante para el crecimiento potencial que podemos seguir teniendo en el futuro.
Calviño diu que són xifres rècord en qualitat i quantitat. En canvi, qui no és gens optimista sobre l'evolució de l'economia, en aquest cas catalana, és la Cambra de Comerç de Barcelona, que pronostica un 2023 dur amb impacte negatiu de la crisi energètica i la inflació. Preveu que l'any que ve els preus s'enfilaran més d'un 5%, el doble previst del que fa 3 mesos. En parla Joan Ramon Rovira, director del Centre d'Estudis de la Cambra de Comerç.
Anem a curt termini cap a una situació d'un cert estancament econòmic.
Per diferents motius, evidentment, el principal determinant és l'impacte que està tenint la pujada de tipus d'interès, la pèrdua de poder adquisitiu i l'entorn econòmic mundial.
El que tampoc deixa de créixer per tercera setmana consecutiva és el preu dels carburants. El gasoil ja frega els 2 euros al litre, no hi arribava des del juliol, i pel que fa a la gasolina, repunta fins a l'euro amb 70 cèntims al litre. Això sense restar-hi els 20 cèntims de descompte.
Aquestes dades arriben el mateix dia que Repsol ha anunciat que aquest any ha tingut un 66% més de beneficis nets, més de 3.200 milions d'euros entre el gener i el setembre. La petroliera argumenta que els beneficis actuals, els actuals els permetran compensar parcialment les pèrdues dels 2 exercicis anteriors.
I encara en plan econòmic, un 12% de les famílies que fins ara podien permetre's comprar un habitatge amb una hipoteca, ara ja no poden fer-ho.
EAE Business School us ofereix
aquest espai.
És una dada del portal Idealista.
El portal immobiliari fa números sobre com variarà el percentatge dels que es desdiuen de comprar un pis si el tipus d'interès va pujant. Assegura que si arriben al 4% l'any que ve, hi haurà més d'un 20% de famílies a Catalunya que tenen pensat signar una hipoteca i que es faran enrere. N'ha parlat a RAC1 el portaveu d'Idealista, Juan Villén.
En Catalunya, donde el precio de la vivienda es más elevado, la población suele necesita una base de ingresos más alta para poder pagar esas cuotas hipotecarias. Y por lo tanto, según suben los tipos de interés, hay un porcentaje de la población que se queda fuera de la posibilidad de poder comprar esas viviendas.
De mitjana, ara a Catalunya s'estan demanant prop de 190.000 euros de préstec als bancs per comprar un habitatge.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9, es dobla la instal·lació de plaques solars per autoconsum en menys d'un any. Ara hi ha 50.000 instal·lacions a tot el país entre empreses i cases particulars. És un creixement exponencial després que fa un any s'agilitzessin els tràmits per tirar endavant projectes petits. Ara bé, encara són xifres molt petites perquè d'aquí a 8 anys s'arribi a un 50% de demanda provinent d'energies renovables. Laia Colomer.
Sí, és l'objectiu pel 2030 produir més de 33 terawatts amb energies renovables, mentre que ara només se'n produeixen 7 i el 2050 n'han de ser més de 115. Mica en mica les instal·lacions per autoconsum van tirant endavant, però encara representen només un 10% de totes les que hi ha d'haver d'aquí a 30 anys. I on encara hi ha molts deures pendents és en els grans projectes, en grans extensions de terreny. La directora general d'Energia, Assumpta Ferran, espera l'any que ve tenir-ne d'aprovats.
Diguem-ne, tenim damunt la taula, us donaré un número rodó, 200 projectes, és més, és 220 i alguna cosa. 200 projectes que els hi posem el nom de complexes. Per tant, aquests no són ràpids. Dit això, ja en tenim uns quants que ja han aprovat també la declaració d'impacte ambiental, també ja la tenen aprovada. Uns altres que estan venint. Per tant, jo crec que ens podrem plantejar que l'any que ve tindrem un gigawatt aprovat en projectes a terra.
Acció Climàtica també demana a les distribuïdores facilitats perquè a les empreses que els sobra energia d'autoconsum la puguin vendre a la xarxa.
De fet, la transició cap a energies renovables és l'única alternativa per frenar l'escalfament global. En aquest sentit, avui hem conegut dos estudis que alerten de les conseqüències devastadores del canvi climàtic si no es fa un gir de timó. El primer assenyala, atenció, que Barcelona és una de les 10 ciutats europees on més s'ha alterat la temperatura aquest any.
Ho diu un estudi de l'organització Climate Central, que agrupa experts de tot el món. Entre les 10 primeres ciutats europees on més han pujat els termòmetres hi ha Barcelona, però també València, Saragossa i Madrid. De fet, la capital espanyola és la ciutat europea amb més població exposada a aquest fenomen. L'augment de les temperatures ha afectat un 96% de la població de tot el món, la que més les persones que viuen a prop de la línia de l'Equador.
Avui, en temps de tertúlia, parlarem amb el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, Joan Pino, per saber-ne més sobre aquest informe. I el segon estudi publicat avui és el de Nacions Unides sobre Medi Ambient, quan falta poc més d'una setmana perquè comenci la cimera mundial sobre el canvi climàtic. L'ONU avisa que si no redueix l'emissió de gasos contaminants, a finals de segle la temperatura haurà augmentat 2,8 graus.
Una xifra molt més alta que el llindar que es va marcar fa 7 anys a l'Acord de París. Parlava de deixar l'augment per sota dels 2 graus a finals de segle a poder ser a l'1,5. Segons l'informe de l'ONU, aquest any el planeta ja ha començat a donar senyals del que pot arribar a passar si els governs no es posen les piles. Inundacions, tempestes i incendis cada cop més violents.
10 minuts i les 9, Trànsit no ha pogut cobrar cap multa als turistes que han traspassat el límit de velocitat des que va començar l'any. Això, tot i que fins al juny els radars han detectat més de 30.000 cotxes estrangers que l'han superat. El motiu és un problema legal amb l'empresa que ha de gestionar l'enviament de les multes a altres països.
Quan la sanció és a un cotxe amb matrícula espanyola, la multa la gestiona la Generalitat, però quan és a un cotxe estranger, que són el 5% del total, l'administració contracta una empresa que s'encarrega de localitzar el propietari i enviar-li la multa traduïda al seu idioma. La qüestió és que aquesta adjudicació es va acabar a finals d'any. Trànsit va fer un nou concurs, però l'empresa que va perdre el va impugnar el resultat. Fins que no es resolgui, cap empresa fa aquesta feina i, per tant, les multes no arriben. Només de gener a juny, la Generalitat ha deixat d'ingressar 3 milions d'euros. Les úniques multes estrangers que ha pogut cobrar són les que els agents comuniquen de seguida i les que cobren amb targeta de crèdit.
Més coses. El Departament d'Educació posa en marxa el pla més ambiciós vist fins ara per dotar les aules de noves tecnologies. A partir del curs vinent, imminent, la conselleria enviarà pissarres interactives, elements de robòtica i material audiovisual a pràcticament totes les escoles i instituts del país. En total, s'invertiran prop de 200 milions d'euros finançats per fons europeus, Eudald Martínez.
Gran part d'aquests diners serviran per portar les pantalles interactives a totes les aules que encara no en tenen, són un total de 30.000. Però cada escola també rebrà una maleta amb material que li permetrà fer projectes audiovisuals amb els alumnes, com ara càmeres de vídeo, micros o taules de so. Els centres, a més, també podran optar a rebre eines de robòtica o impressores 3D. El conseller Josep González Cambray ho ha anunciat aquesta tarda des de Terrassa.
El que fins ara era per alguns, que sigui a partir d'ara per tots els centres del sistema educatiu català. La tecnologia més puntera, la innovació per tots els nens i nenes del país.
Amb aquesta inversió, el departament també es compromet davant d'Europa que a mitjans del 2024, 8 de cada 10 professors tindran formació en l'àmbit digital. Actualment només en té un de cada 3.
I encara en el món educatiu, alguns monitors que van treballar a les escoles durant les tardes de lleure del setembre ho van fer sense contracte. Ho denuncia Comissions Obreres, que critica que el Departament d'Educació no va garantir unes condicions mínimes als professionals.
El sindicat posa com a exemple el cas d'una monitora contractada per un centre públic de Girona. Assegura que va treballar 2 setmanes sense estar donada d'alta la Seguretat Social i que l'empresa no va fer la gestió fins al dia que s'acabava el contracte. La responsable d'activitats de lleure de Comissions Obreres a Girona, Cristina Broto, també assegura que en molts casos s'ha pagat als professionals per sota del que tocaria.
A nivell genèric, que les treballadores han cobrat entre un 8 i un 10% menys del que haurien d'haver cobrat per aquesta hora. No s'ha cobrat l'hora de preparació, la jornada indirecta, i tenint en compte que el decret d'aquesta hora parlava d'activitats del lleure, tota activitat del lleure té una preparació i, per tant, s'ha de pagar.
Comissions Obreres assegura que hi ha molts altres casos semblants que no han sortit a la llum i anima altres afectats a denunciar-ho.
I a tot això, la vaga d'estudiants per demanar més recursos a la salut mental convocada avui per els estudiants ha tingut un seguiment molt desigual. La protesta ha buidat bona part de les aules de tercer i quart d'ESO i de batxillerat del país. A les universitats, en canvi, amb prou feines s'ha notat. Mig miler d'estudiants també s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar més psicòlegs públics i garantir la inserció laboral dels joves. 5 minuts i seran les 9. Els experts descarten que la verola del mico es converteixi en una malaltia endèmica a Catalunya. Això després que el brot dels últims mesos s'hagi pràcticament controlat. De fet, segons ha pogut saber RAC1, la setmana passada només se'n van diagnosticar un cas a tot el país. Laia.
Això després que des del maig, quan es van trobar els primers casos, se n'hagin detectat uns 2.150. El pic va ser a mitjans de juliol, quan es va arribar gairebé als 70 setmanals. Els contagis s'han desplomat sobretot en les últimes setmanes. L'investigador de l'IrsiCaixa i metge del Barcelona Checkpoint, Pep Coll, ho atribueix a la vacunació, a la millora en el diagnòstic precoç i també a canvis en les relacions sexuals de risc. Coll n'ha parlat a RAC1.
Hi ha hagut canvis conductuals. Persones que realment han disminuït el nombre de parelles sexuals o directament han decidit una època, un temps d'abstinència sexual.
Fins ara s'han administrat més d'11.000 dosis. Coll recomana que també es punxin la segona perquè els vacunats tinguin la pauta completa. El Departament de Salut diu que ho estudiarà.
Sandro Rossell, Josep Maria Bartomeu i un representant del Barça declararan demà com a acusats a l'Audiència de Barcelona. Serà en la sessió més important del judici del cas Neymar, que ja encara a la recta final, tant els expresidents com el club defensaran la legalitat dels contractes per fitxar el jugador brasiler, Benet Iñigo.
Rossell va ser el principal actor en aquella negociació a tres bandes. Ell, com a president del Barça, la família Neymar i el Santos, el club on jugava, la demandant l'empresa Disc, que tenia part dels drets del jugador, els acusa de fer contractes simulats i paral·lels per evitar pagar-li el percentatge que li pertocava. Rossell, doncs, defensarà demà que els contractes per partits amistosos o per altres jugadors no tenien res a veure amb el cas Neymar. Bartomeu, que com a vicepresident va intervenir poc, confia en haver de donar poques explicacions. De fet, la fiscalia a ell no li demana presó. I el Barça, que ara dirigeix Joan Laporta, en aquesta ocasió li interessa alinear-se amb els seus antics rivals perquè si els declaren culpables el club pot haver de pagar una indemnització i una multa milionàries i els comptes del club no estan per més imprevistos.
I encara als tribunals, la fiscalia demanarà 2 anys de presó per un aficionat de l'Espanyol que hauria fet càntics racistes a un jugador de l'Atlètic de Bilbao. Va ser ara fa 2 anys a l'estadi de Cornellà.
Quan el jugador Iñaki Williams tocava la pilota, des de la grada imitaven el so dels micos. Llavors el club ja va suspendre preventivament una dotzena de socis i finalment la fiscalia d'Odi en portarà una judícia. Més de de 2 anys de presó, li demana una multa de 900 euros i la prohibició d'entrar a estadis de futbol durant 5 anys. El judici encara no té data.
La justícia deixa en llibertat amb càrrecs al raper Morat. Ahir els Mossos el van detenir per incitació a desordres públics.
Se li prohibeix entrar al seu barri d'origen a l'Hospitalet de Llobregat, la Florida, fins que s'acabi el procés judicial. Segons la policia, hi ha proves que va pagar 1.000 euros a joves seguidors del barri perquè cremessin contenidors per venjar-se de la Guàrdia Urbana, que li havia impedit gravar un videoclip tallant els carrers. Morat ja tenia altres causes obertes per robatoris, per delictes contra la seguretat del trànsit o per injúries i calúmnies.
I aquesta tarda hem sabut que ha mort un nen de 3 anys que hi va caure des d'un 9è pis a Sant Feliu de Llobregat.
L'infant va ingressar a l'hospital amb pronòstic reservat i finalment avui ha mort. Tot apunta que va ser un accident, segons la policia. El nen va caure d'un bloc de pisos del barri de Can Caldés a Sant Feliu.
Itàlia avisa que tornarà a impedir a les ONGs que rescaten migrants al Mediterrani que desembarquin als seus ports. Ho ha anunciat el vicepresident del nou govern del país, l'ultradretà Matteo Salvini.
En un tuit, Salvini assegura que no toleraran més la immigració clandestina i els desembarcaments descontrolats. En aquest sentit, diu a les organitzacions estrangeres que s'espavilin. Això quan ara mateix hi ha 2 vaixells de rescat a les costes de Líbia amb 400 migrants a bord. Salvini ja va aplicar aquestes polítiques de bloqueig fronterer quan va ser ministre de l'Interior d'Itàlia als anys 2018 i 2019.
I al Regne Unit, atenció a la sortida de to del nou ministre d'Exteriors, James Cleverly, ha demanat als aficionats homosexuals que vagin al Mundial de Futbol de Qatar que tinguin respecte per les lleis d'aquest país.
Una de les coses que demanaria als fans del futbol és que, si us plau, sigueu respectuosos amb el país anfitrió. Ells intentaran assegurar-se que la gent pot ser ella mateixa i pot disfrutar del futbol, i crec que amb una mica de flexibilitat i compromís per part de les dues parts pot ser un Mundial segur i divertit.
Ho ha dit a la ràdio britànica LBC.
Immediatament ha estat desautoritzat pel primer ministre Rishi Sunak. Fins ara Qatar ha dit que les persones del col·lectiu LGTBI seran benvingudes, però afegeix que han de respectar la seva cultura. Les lleis de Qatar imposen penes de presó d'entre 1 i 4 anys per les persones del mateix gènere que tinguin sexe.
2 minuts i les 9, un nou activista climàtic ha tornat a protagonitzar un acte de protesta a un museu. Ha passat aquesta tarda a La Haia, als Països Baixos. Un home que reclamava millorar les polítiques energètiques ha posat el cap sobre el quadre La noia de la perla i s'ha enganxat amb cola.
Després, una altra persona li ha tirat salsa de tomàquet per sobre. El museu ha informat que el quadre no té desperfectes perquè estava protegit per un vidre i que hi ha 3 persones detingudes. És el quart atac d'aquest tipus en poques setmanes contra obres d'art, després que a principis de mes uns manifestants tiressin puré de patates, per exemple, sobre un quadre de Monet en un museu alemany, entre d'altres.
I a casa nostra creix el nombre de produccions en català que opten als Premis Gaudí. Aquest vespre s'ha celebrat la festa de les candidatures als Premis de l'Acadèmia del Cinema Català i aquest any hi ha 9 llargmetratges rodats en català que opten el premi a millor pel·lícula. Una millora respecte a les 6 de l'any passat, Maria Cusó.
Així és, i també per sobre de les candidates del 2020. Ara bé, encara lluny de les 14 que van optar nominació el 2019. La presidenta de l'Acadèmia, Judit Colell, celebra aquest augment, però alerta que no és generalitzat. Són declaracions a RAC1.
Tampoc volem cantar victòria, perquè realment, si fem recompte de tota la resta de categories, la proporció de llengua catalana és una mica inferior a l'any passat. És a dir, amb això estem parlant amb els llargmetratges de ficció, però si sumem curtmetratges, documental, a la versió original catalana ha baixat una mica.
Entre les candidates a Premi Gaudí a millor pel·lícula destaquen Alcarràs, de Carla Simón, guanyadora de l'Os d'Or a Berlín, o Suro, de Miquel Gorrea, premià de Sant Sebastià.
El que també ha augmentat és el pressupost de les pel·lícules, Maria.
Sí, en total hi ha 68 produccions que opten a formar part dels Premis Gaudí d'enguany. El pressupost mitjà de totes elles ha augmentat i n'hi ha 6 que quasi freguen els 3 milions d'euros. Ara bé, Colell alerta que encara s'està lluny dels pressupostos europeus i que cal no abaixar la guàrdia si es vol seguir competint a nivell internacional. I el que s'estanca és el nombre de dones a llocs de direcció i guió, que ronda el 30%. Les nominades es faran públiques al desembre i la gala d'entrega, que arriba als 15 anys d'història, es farà el 22 de gener al MNAC.
I fa pocs minuts que ha començat a Barcelona Inèdit, el festival especialitzat en cinema documental musical, que ja arriba a la 20a edició. S'allargarà fins al 6 de novembre al cinema Aribau Multicines de Barcelona.
S'hi podran veure més d'una 50ena de documentals sobre figures tan destacades del món de la música com Sinéad O'Connor, Leonard Cohen o Omara Portuondo. També un documental que es titula No callarem i que explica els casos de Valtònic o Pablo Hassel, entre d'altres.
I en música, Viva Suècia són els nous caps de cartell del Cruïlla 2023. Els de Múrcia són el segon grup confirmat de la propera edició del festival, després d'Antònia Font, i són el primer nom de la jornada inaugural. I a Girona, demà arrenquen les Fires de Sant Narcís. Les festes s'allargaran fins al 6 de novembre amb 200 activitats arreu de la ciutat. Bàrbara Julva.
La Cercavila de Gegants i el Pregó de la Fundació Metalquímia seran els primers dels actes d'unes fires que ja no venen marcades pel coronavirus. Després de les restriccions per la Covid, aquest any es recuperen tots els actes de cultura popular, com la pujada del Pilar de 4 a les escales de la catedral. Marta Madrenas és l'alcaldessa de Girona. Són declaracions a RAC1.
Contem i esperem en que siguin unes fires de nou ben lluïdes. Hi ha moltíssimes activitats que hem organitzat, sobretot a l'Ajuntament, també per part d'entitats, per fer gaudir a tota la ciutadania i a tots aquells que d'arreu de Catalunya doncs, ens vulguin visitar aquests dies.
Pujaran a l'escenari de la Copa Artistes com els Catarres Doctor Prats o Miqui Núñez. L'escenari al Parc del Migdia es consolida. Allà hi actuarà Germà Negre o Xari Mariste.
I avui ha sigut un dia de celebració a RAC1, això després que el món a RAC1 hagi rebut el Premi Ondes al millor programa de ràdio. Jordi Basté i tot l'equip ho han celebrat brindant amb tota la redacció i l'audiència.
Gràcies. Bueno, anem a fer-ho en directe per la ràdio, amb els oients. Anem a fer-ho amb els oients. Va, aixequem això. Moltes felicitats a tots per aquest dia i per aquesta ràdio magnífica. I sobretot, i molt important, que us pugin el sou. Que vagi bé. Gràcies. Felicitats. Felicitats a tots. Gràcies.
El jurat dels Ondes ha premiat el món a RAC1 per trencar tots els motlles dels programes matinals de ràdio, per muntar i desmuntar l'escaleta i per la capacitat de marcar l'agenda informativa del dia a Catalunya. Quan passen 3 minuts de les 9, Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Pep, bona nit.
El Barça acaba de guanyar Suècia davant del Rosengard a la segona jornada de la Lliga de Campions femenina.
Victòria clara de fa tan sols uns minuts pel que fa al marcador, però que ha hagut de suar l'equip de Jonathan Giraldez. 1-4 sota una forta pluja. No ha estat fins la mitja hora que Aitana ha encetat el marcador. Al 41, la mateixa Aitana ha ampliat amb el 0-2, malgrat la superioritat blaugrana. Holt ha retallat distàncies abans del descans, però a la segona, dos gols de Caldentei. El primer, un golaç, han acabat sentenciant la victòria. La classificació, dues victòries en dos partits del Barça i ara està pendent del Benfica. Bayern acaba de començar l'altre partit del grup. Per cert, la nota negativa l'ha donat Graham Hansen, ha marxat entre llàgrimes per unes molèsties als isquiotibials. Demà se li faran proves.
Tot això l'endemà de l'eliminació ja matemàtica del Barça de la Champions masculina. Jugarà una Europa League que tenim ara mateix en marxa.
Sí, amb el segon torn de partits, els de les 9 del vespre, que acaben d'arrencar, destacats la Roma de Mourinho, es veu les cares amb el Helsinki, necessita guanyar per no quedar eliminat i anar a la Conference League, és a dir, per poder ser un rival del Barça o el Manchester United de Cristiano Ronaldo, que és segon, juga a casa contra el Xèrif. Està pendent del partit del líder, la Reial Societat, que visita l'Omonia. De moment, en la primera sèrie de partits, no s'ha definit cap segon classificat que pugui veure's les cares amb el Barça als setzens. Tot es definirà l'últim partit. En aquest sentit, destaca la derrota de l'Arsenal al camp del PSV 2-0. No ha tancat la primera posició.
I en clau poliesportiva, qui ja ha superat la ronda a la Lliga de Campions és el Barça de futbol sala.
S'ha classificat aquesta tarda matemàticament per la ronda elite després de golejar el Dobovec d'Eslovènia 8-0. Aquesta segona fase de la competició s'enfronten als 16 millors. Es jugarà a finals del mes que ve i encara un apunt de ciclisme. S'ha presentat a París la propera edició del Tour de França. Arrencarà l'1 de juliol a Bilbao, acabarà el cap de 3 setmanes als Camps Elisis. Serà una edició molt muntanyosa amb 4 finals d'alta muntanya i només 22 quilòmetres de contrarrellotge.
Gràcies, Dani. Fins ara.
Fins ara.
Les 9 i 5 minuts, el temps, Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Demà hem de continuar parlant encara de calor.
Sí, però no tanta com avui, tot i que avui ha afluixat la calor de fa uns dies a la costa, per exemple, a Barcelona, que havíem començat la setmana dilluns amb una màxima de 28 graus, ahir i dimarts 26, al centre de la ciutat avui s'han quedat a les portes dels 22, i ara fa fresca a la costa, a diferència de dies enrere, l'ambient és més fresc, però tot i així hem arribat a 32 graus al Batàrrec, al Segrià, 31 a Lleida i a Mollerussa, també a Horta Sant Joan, a la Terra Alta. Demà reculem uns graus a l'interior, tot i així encara caloreta, no tanta com avui, però ambient càlid al migdia, sobretot a l'interior de Catalunya. Si arribem als 30 graus serà de manera més puntual i ja bàsicament al Pla Lleida, un dia estones emblanquinat, però sense precipitacions.
Deixa'm preguntar-te, Abel, també, de cara al cap de setmana, un cap de setmana que per molts es convertirà en un pont de 4 dies, com ho tenim? Es normalitzaran aquestes temperatures?
Progressivament serà cap al final d'aquests 4 dies, perquè sí que cap de setmana aniran baixant les temperatures, sobretot en comarques interiors, i després ja sembla que sí que a mitjans de la setmana que ve es podran normalitzar, o fins i tot els primers dies del mes de novembre podrem tenir temperatures per sota del que tocaria. Però de moment, un cap de setmana encara sense precipitacions, amb ambient suau al migdia, no tant com dies enrere, i això sí, hem de parlar que dilluns poden arribar algunes precipitacions a la tarda, bona falta que ens fan, per les comarques de Lleida, i dimarts podria haver-hi alguns ruixats, però encara no es veu ben bé gaire clar cap on acabarien sent, però sobretot això, destacar que progressivament aniran baixant les temperatures.
Gràcies, Abel, bona nit.
Fins ara, bona nit.
Les 9 i 6 minuts.
RAC1 No ho sé, amb Pep Tormos.
I a aquesta hora comencem la tertúlia del No ho sé, avui amb la Maria Vila. Maria, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
El Josep Manel Silva. Josep Manel, bona nit.
Com estàs, Pep?
El Dani Sánchez Dugart. Dani, com estàs? Bona nit. I també amb la Laura Aznar, d'Anna. Ai, Anna. Laura, què tal? Bona nit.
Molt bona nit.
Escolta'm, ara ho deia l'Abel, 27 d'octubre, encara veig algú aquí amb màniga curta, temperatures avui de fins a 32 graus. Viurem una castanyada una mica estranya. Però no sé si sou vosaltres a fer castanyes, panellets, moniatos, això, encara amb màniga curta, o com...
Mira, jo soc, el meu aniversari és el 31 d'octubre, ja ho dic, per tant, el dia de la castanyada. Ah, i tota la vida m'havia fet il·lusió celebrar l'aniversari a l'exterior, i mai podia, perquè ja començava a fer fred, i aquest any, per primer cop, si vull, ho puc fer. És a dir, podria anar al parc i fer un pícnic per primera vegada per un aniversari.
Doncs estarem atents a aquestes temperatures que sembla que encara es mantenen uns dies més molt, molt elevades. Són les 9 i 7 minuts, hem de parlar de moltes coses. De seguida anem a Madrid amb l'Arnau Mañé, amb aquesta última hora que explicàvem només començar el sumari, que el PP ha anunciat que suspèn les relacions amb el PSOE de cara a un possible acord pel poder judicial. També hem de parlar de la reforma pel delicte de sedició, dels pressupostos, vaja, un munt de coses. Fem una petita pausa i de seguida tornem.
Aquesta tardor, protegeix-te el doble. Si tens més de 60 anys, ets professional de la salut, pateixes una malaltia crònica o estàs embarassada, ja pots demanar dia i hora a La Meva Salut, Cita Salut o al teu centre d'atenció primària per vacunar-te contra la grip i la dosi de record contra la Covid-19. Més informació a canalsalut.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Vols guanyar 1.000 euros al mes durant un any?
Torna la millor promoció de l'illa. Participa amb els teus tiquets de compra. Juga amb nosaltres i podràs aconseguir 12.000 euros per gastar a l'illa durant el 2023.
Vine a l'illa, guarda els tiquets i molta sort. Promoció vàlida fins a l'11 de novembre.
T'esperem.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Llavors, amb l'alarma aviseu directament la policia?
Sí, sí. Si hi ha un perill real, els avisem a l'instant. Però també seguim parlant amb vostè en tot moment. A més, miri, aquí té el botó SOS, per avisar-nos del que sigui, d'acord? I si és necessari, enviem un vigilant perquè miri que tot està bé les vegades que faci falta.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
No ho sé, amb Pep Tormos.
Passen 10 minuts de les 9 de la nit i, com dèiem, hem d'anar fins a Madrid amb l'Arnau Mañé. Arnau, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Ens explicaves, tot just començar l'informatiu, una informació d'última hora, que és que el Partit Popular congela la renovació del Consell General del Poder Judicial per la reforma del delicte de sedició. Portàvem tot el dia pendents d'aquesta qüestió i el Partit Popular ha fet un comunicat quan faltaven un minut o un parell de minuts per 8:45 de la nit, anunciant que suspenen aquestes converses amb el PSOE, després de tenir una conversa, no?, a Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo aquesta mateixa tarda, Arnau.
Sí, una trucada entre els dos líders aquesta mateixa tarda, trucada telefònica. Jo diria que ells parlen de negociacions suspeses, jo diria que trenquen les negociacions per renovar el poder judicial. Semblaven encarrilades aquestes converses els últims dies, més quan aquest migdia mateix Pedro Sánchez deia des de Sud-àfrica que només faltava que les signés el PP. Doncs bé, aquest petit detall, això de que faltava que el signés, ha fet saltar tot pels aires, perquè el PP no ha agradat gens ni mica que el president espanyol donés per fet que això ja estava fet. Una trucada que expliquen que ha sigut tensa, Tot això, per cert, que enganxa lluny d'Espanya a Pedro Sánchez, concretament de gira per l'Àfrica.
A veure, us demano una primera valoració d'aquesta informació. Portàvem dies, de fet, fa 4 anys que el màxim òrgan dels jutges està bloquejat. Semblava que ja hi podia haver una fumata blanca en aquests últims dies. Tot apuntava que l'acord estava més a prop que mai, però ara el Partit Popular es despenja amb aquest comunicat anunciant que suspèn aquestes converses. A veure, una primera valoració, Josep Manel, i després anem cap a la resta.
Bueno, efectivament, portem... Jo, de les darreres setmanes, cada setmana hem parlat del tema de la renovació del Consell.
Per cert, sembla que sempre està fet, eh?
Això sembla que estava fet. Per cert, hem descobert també, com a mínim, em sembla que és una dada interessant, de la qual vam parlar aquí, que també segurament hi havia problemes de noms, que un del problema era, o no sé si encara és, una magistrada i exdiputada de Podemos que es diu Victoria Rossell, que el PP no volia per res del món que entrés al nou Consell de Poder Judicial, i per tant que és possible que per aquí es podia obrir el camí. Clar, a partir d'aquí és evident que el PP ha tingut molts anys per renovar això i ara podia tenir una excusa fantàstica per no fer-ho, però a mi m'agradaria, si vols després amb més calma, parlar de l'altre tema, que és el tema realment interessant, que és la reforma del delicte
sí,
de
sedició
i rebel·lió, no? Però de moment, o sigui... jo crec que no es pot parlar d'una cosa sense desvincular-la del tema de fons, no? Que és una reforma del Codi Penal, per quin motiu i en quin moment.
Laura.
Sí, no, aquí hi ha un triangle ara mateix que està en una situació molt incerta, no? Que és la reforma del delicte de sedició, la renovació del poder judicial i els pressupostos. Aquest moviment del Partit Popular hi afegeix encara més dubtes a què pot anar passant. Després, si voleu, entrem en matèria en cada una d'aquestes coses, però jo penso que en el fons hi ha un element que és que el Partit Popular ha mantingut bloquejat des de l'any 2018, és a dir, des de que es van reconfigurar o van canviar les majories al Congrés dels Diputats, millor dit, que ha mantingut aquest bloqueig en aquesta renovació, entre altres coses, pel que comportaria efectes pràctics en termes de pèrdua de control de poder de l'òrgan de govern dels jutges, això, no? I, per tant, hi ha un interès més enllà del que ara es pugui performar al voltant del delicte de sedició, que, evidentment, i veient les declaracions de Núñez Feijóo d'avui mateix, crec recordar, no?, posant pressió i del moderador Núñez Feijóo parlant, no?, de com ell, el seu partit, tipificaria de manera precisa el delicte de sedició, no?, i com enduriria encara més aquest delicte, doncs queda clar que, amb independència del tema aquest, de que a ell li interessa, al Núñez Feijóo li interessa, perquè això també té rèdit electoral, jo penso que també hi ha una voluntat de fons, que és no cedir un mil·límetre de poder.
Maria?
A mi el que em sorprèn és que es posi sobre com a moneda de canvi una cosa que ni tan sols el vot del PP ja s'hi compta. És a dir, que el PP faci xantatge al Parlament no per les seves majories, que són els xantatges, diguem-ne, en termes democràtics que es poden acceptar, sinó per una cosa que va molt més enllà de tot això, sinó que és fins i tot impedir que això es pugui discutir. Evidentment, ningú li està demanant al PP que voti a favor d'aquesta reforma. Ningú pretén que el PP voti a favor d'aquesta reforma, però el PP fa servir aquest joc perquè ni tan sols s'entri a discutir.
Hi ha desenes de magistrats que no s'ha pogut nomenar, falta de mans, i les pressions judicials també venen per l'altra banda, vull dir que el càlcul és complicat.
Arnau, des de Madrid, perquè si ens fixem en el detall d'aquest comunicat del Partit Popular, què diu exactament sobre la qüestió de la sedició, sobre el pacte amb els independentistes?
Clar, juguen el doble joc, ara ho comentàveu, ell s'erigeix com un negociador, diu que s'ofereix, tot i trencar les negociacions, a abordar junts qualsevol reforma d'aquest Codi Penal, però és que consideren, des del PP, consideren incoherent defensar la renovació de la cúpula judicial mentre, en paral·lel, pacten, diuen, amb els independentistes una rebaixa de les penes. És a dir, mentre estàs intentant reforçar la cúpula judicial, li retreuen, estàs també desprestigiant-los o donant-los menys recursos.
Per l'altra banda, se t'estan menjant perquè es pensaven que la teva intenció era aquesta i acabes que amb els teus socis no estan contents perquè no has pogut materialitzar cap acord que possiblement tampoc no t'haurien acceptat, i per l'altra banda et munten aquest pollastre simplement pel fet d'insinuar això. Potser valdria més la pena, i és una cosa que Pedro Sánchez jo crec que no ha entès, ni amb els seus propis socis de govern, que ja és igual perquè s'ho acaben menjant tot, ni amb els seus socis parlamentaris, que al final també s'ho mengen tot, però que és fer les coses mitges, no acaba de contactar exactament a ningú, i amb això tens els teus potencials socis descontents i, mentrestant, volent-ho o sense voler, vas donant gasolina als teus rivals polítics més directes.
A veure, jo crec que el problema és que ara els socialistes, o Pedro Sánchez, no, se li ha de veure el llautó, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, s'ha d'acabar mullant en un sentit d'un altre, perquè quan heu dit que ja tenia un pla o que s'ha anat sortint, aquest tema, per resumir, a veure, la sedició, si recordem, del 544 del Codi Penal, el que regulava era lo de l'alzamiento público y tumultuario, us en recordeu? Que al final, si no hagués passat el que va passar fa 5 anys, jo em pregunto si algú es plantejaria la reforma d'aquest delicte. Vull dir, aquesta és una pregunta, perquè al final el que va interpretar el Suprem és que van entendre que no era rebel·lió perquè no hi havia violència suficient, tot i que sí que va entendre que hi havia violència, i això és la part més criticable d'aquesta sentència, se'ls podia aplicar el delicte de sedició. Per tant, per què es planteja aquesta reforma? No, no és veritat que es plantegi per assimilar-lo a altres delictes d'Europa. Això es podia haver fet durant molts anys, després de la Constitució, no? De fet, recordo que el Codi Penal actual és del 95, per tant, és un codi relativament modern, i després ha tingut moltes reformes. Perquè el problema quin és ara? Home, que és molt difícil de creure que això no sigui una moneda de canvi pels pressupostos. Això és el problema més greu que té el PSOE, és aquest, però també el té Esquerra. Perquè ara això el PP ho està aprofitant. Jo pensava, o jo crec que el Feijó ha fet esforços, ja ho he dit diverses vegades, per intentar mostrar una altra cara, però veig que al final, el que dèiem l'altre dia, pels seus errors de càlcul o no, doncs creu que li és més rendible fer-ho d'aquesta manera. Jo crec que s'equivoquen, però bueno, ells sabran el que fan amb el seu electorat i amb les seves perspectives. No? Però al final, què és el que vull dir? Que en aquest moment no hi ha més sortida, o sigui, per molt que el Pedro Sánchez digui que això és per assimilar-ho a la resta de la normativa europea, en realitat és una negociació que és molt legítim que demani Esquerra, com que recordava la Maria, el problema és que al final fins i tot els socis de govern del Pedro Sánchez estaven demanant molt més que una rebaixa de penes, que era anul·lar o derogar aquest delicte, que sincerament, insisteixo, jo no entenc per què s'ha de derogar un delicte de l'any 95, en tot cas el problema va ser la interpretació que va fer el Suprem al seu dia, i si això és simplement per poder-lo aplicar, per exemple, a la Marta Rovira, que no al Puigdemont, que té també causes per malversació, però si la Marta Rovira, perquè pugui tornar aquí i amb caràcter retroactiu no se li apliquin aquestes penes, doncs aleshores és evident que és això és el que s'està negociant. És això el que s'està negociant. La gent no pot pensar que s'està negociant altra cosa. I és molt legítim que Esquerra ho demani, és més, Esquerra hauria de tenir aquesta capacitat per poder-ho fer. El que passa és que s'està negociant això, i per tant això crea un problema dintre del PSOE i un problema també amb el PP, perquè el PP se n'aprofita d'aquesta situació.
Jo diria que cada cop se n'amaguen menys, vull dir que és bastant clar que el que s'està negociant, i també és bastant clar que hi ha un...
Però diuen altres coses, no?
Que hi ha un trigam amb els pressupostos també, i se n'amaguen bastant relativament, perquè les declaracions arriben quan arriben, que és quan s'estan votant al Congrés les esmenes dels pressupostos, vull dir que per aquesta banda jo crec que ja està bastant fet, i jo crec que Pedro Sánchez, discrepo una mica del que s'ha dit fins ara, més que afegir-li pressió, si realment el PP s'està aixecant de la taula i està trencant l'acord que ja estava completament tancat i s'està abocant aquest trumpisme polític, com deia la mateixa Génova, que era l'actitud de no arribar a acords amb Sánchez pel fet de que Sánchez no sigui de fiar de manera sistemàtica, Génova deia que això era trumpisme polític i avui estan fent, si aquest és el PP que hi ha, Sánchez, en certa manera, s'allibera per recuperar aquesta cosa que ell creu que pot aconseguir, i és que per primera vegada a un dirigent socialista la qüestió catalana no li jugui en contra, sinó que li jugui a favor amb la idea de pacificació.
El problema és que té problemes dintre del partit.
El Consejo necessita el PP igualment.
Sí, sí. Però si està perdut, és a dir, la qüestió
clar,
és que avui...
No pot estar perdut.
La qüestió és que avui tenim el PP... Bueno, està perdut, pot implosionar el Consejo, però perdut sí que pot estar. Perquè no estigui perdut, cal un acord, que ara mateix no hi és, i que, de moment, el que ens estan dient és que el PP el dona per...
La qüestió és les lectures que es faran d'aquest no acord per la renovació.
No, però les lectures que no es faran també les pot aprofitar Sánchez dient...
O li poden restar.
Però les pot aprofitar Sánchez dient aquí l'home d'estat que pacifica Catalunya i que vol renovar el Consell General del Poder Judicial davant del trumpisme que no em deixa fer res.
Això segurament
no. Que políticament ho pot capitalitzar a costa que implosioni el Poder Judicial, però a costa que implosiona el Poder Judicial a les esquenes de Feijó.
També es pot fer l'altra lectura, que no sabem quin rèdit polític pot tenir, que és Sánchez s'està plegant els interessos de l'independentisme i, per tant, el Partit Popular, que és el partit d'estat que garantirà la democràcia, la Constitució i totes les mandangues, està impedint que això passi via...
Ell creu, Sánchez ha canviat l'aposta, ell creu que es pot presentar com que per primera vegada li vagi a favor la qüestió catalana perquè és un pacificador.
Perdoni, heu escoltat...
Es pot equivocar, però és la seva
aposta. Heu escoltat les declaracions d'algun dels, dels presidents socialistes?
Mira, és el que anava, és el que anava a comentar.
El problema està dintre del seu partit.
El discurs a dins del PSOE no és a tot arreu igual. Ja surten algunes veus discordants, alguns barons socialistes, com per exemple Emiliano García Page, president de Castella-La Mancha, que avui ha estat així de contundent.
Yo creo que antes de abrir un debate en serio tiene que regresar Puigdemont y someterse a los tribunales de justicia. Esto para empezar. Luego a partir de ahí habrá que ver cualquier propuesta y ya veríamos. Pero lo que deseo, sinceramente, es que entre todos seamos capaces de hacer que Puigdemont rinda cuentas ante los tribunales.
Ah, el tema també és si el PSOE aguantarà aquesta pressió dels barons, no? I...
Que són els que tenen eleccions, eh? Perquè les generals són més tard, però abans hi ha autonòmiques entre les quals aquesta, per exemple, que coincideixen amb els municipals, i per tant són els que tenen por de que això tingui un cost polític.
I també van ser convenientment escombrats de qualsevol lloc de poder dintre el PSOE per Pedro Sánchez quan va tornar després de guanyar unes primàries. És a dir, que aquí és Page avui.
Home, però, sí. Està en joc la seva autonomia.
És un baró del PSOE, però... Ferraz no hi pinta res.
Home, però el cost de perdre aquestes comunitats autònomes en favor del PP, amb el que implica d'efecte després d'acabar les generals, afecta també el PSOE. Home, no, jo, vamos, amb això...
Sí, però fins ara...
Crec que el Pedro Sánchez tingui cap ganes de perdre segons quines comunitats
autònomes. No té cap ganes de perdre, segur, però que,
fins
ara ha anat avançant en totes les decisions que ha pres sobre el seu futur polític i sobre el que tenia la Moncloa en contra del que pensava Page, des de pactar amb Podem a fer govern suportat amb els independents dentistes, pactar pressupostos amb independentistes, vull dir que també, a les proves m'hi remito. Fins ara no li ha fet cap cas a Page. Veurem si ara...
Jo crec, sincerament, i igual m'equivoco, que al final això quedarà una cosa descafeinada o no es farà el tema de la reforma del Codi Penal. Aquesta és la meva... predicció.
A veure, són les 9 i 28 minuts de la nit i a aquesta hora tenim comunicat contra comunicat del PSOE responent al comunicat del Partit Popular. Des de Madrid, un altre cop, Arnau, què diu aquest comunicat del PSOE? Bona nit.
Sí, acaba de sortir ara del forn el comunicat. Des de Ferraz, el PSOE retreu que el PP torni a trencar un cop més el pacte que ja estava encarreglat. Des dels socialistes consideren que és una excusa més. Excusa, ho diuen així literalment. Consideren, per tant, que és una excusa que demostra que el senyor Feijó, literalment, llegeixo el comunicat, té una absoluta falta d'autonomia política al no resistir les pressions de la dreta i de la ultradreta. Segons els socialistes, la ultradreta ha estat boicotejant aquesta negociació perquè no arribés a bon port. Per tant, l'acusen a Feijó d'una absoluta falta d'autonomia política. I li recorden que el compliment de la Constitució no admet condicions ni xantatges. Per tant, un comunicat que acaba de sortir del forn des de Ferraz i que és molt contundent contra Alberto Núñez Feijó.
No fa cap referència a la qüestió de la reforma del delicte de sedició, aquest comunicat, Arnau?
No, simplement diu que això, que l'excusa que fa servir ara és incoherent i que no té cap base més enllà d'escapar-se uns mesos més o un temps més per no renovar el poder judicial. Un detall, per cert, en aquest comunicat el PSOE assegura que és Pedro Sánchez qui ha trucat a Feijó, no al revés. Per tant, diu que Pedro Sánchez ha trucat a Feijó per confirmar l'acord que ell ja donava per fet, com hem sentit fa una estona.
Per tant, tornem doncs a la picabaralla habitual. La incògnita és el que dèiem, és fins quan es pot allargar aquest bloqueig al màxim òrgan dels jutges, que fa ja més de 4 anys que s'allarga. Arnau, t'acomiadem, gràcies, bona nit.
Fins ara, bona nit.
Doncs així està el tema.
Jo crec que la setmana que ve continuarem
amb la qüestió. Tot aquest debat de la sedició, de la reforma del Consell del Poder Judicial, també ha fet desplaçar en segon pla el que es votava avui al Congrés dels Diputats, que era els pressupostos de l'Estat, que avui han superat el primer tràmit. En concret, 186 vots a favor i 159 en contra. I entre els que ho ha facilitat ha estat Esquerra Republicana. Després d'aquesta votació d'avui, creu que Pedro Sánchez, que el govern espanyol en surt reforçat, Maria?
Sí, però perquè l'estratègia d'Esquerra, jo crec que a Madrid és que no hi ha estratègia exactament, no? Sempre es busca posposar al màxim a un trencament que m'imagino que creuen que no pot arribar, buscant subterfugis cada vegada que aproven alguna cosa. Segurament avui no he llegit si s'han fet declaracions. Esquerra ha dit que no, que l'important ara és que el tràmit pogués començar i que llavors a partir d'aquí ja desplegaríem tota l'artilleria, i això ho hem sentit moltes vegades, l'artilleria no es desplega mai i tot es va provant successivament sense pràcticament res a canvi. Per això em sembla interessant què pugui passar amb la reforma del delicte de sedició, i segurament tot aquest merder al voltant del Consell ens impedirà, del Consell del Poder Judicial, ens impedirà veure quina era la posició d'Esquerra realment en relació a això, i si realment era una moneda de canvi per aprovar els pressupostos, i en quina mesura era una moneda de canvi, i si li anava bé que aquest delicte no desaparegués, sinó que simplement la seva pena es reduís a la meitat. De moment, jo crec que en aquest sentit estic força d'acord amb el que deia el Dani abans, que de moment Pedro Sánchez se'n va sortint, i perquè hi ha permanentment aquesta mena de xantatge, no?, exercit per ell mateix en alguns moments d'una manera més explícita, d'altres menys, que és o jo o aquesta gent. I com més radicalitzat estigui el PP, doncs millor li va a ell per reformar la seva posició i no donar cap altra sortida als seus potencials socis perquè votin tot el que ell demani.
La resta, Laura.
Sí, jo crec que això és un primer pas perquè el PSOE i Unides Podem, perquè el govern espanyol pugui acabar tenint pressupostos aprovats aquest any o abans que acabi l'any, i això li permetria o li aplanaria, com si diguéssim, el terreny per de cara a acabar la legislatura de la forma més còmoda possible. De totes formes, en relació amb el que deia la Maria, recordem que Esquerra Republicana realment s'ha mogut molt o ha dit i desdit moltes coses al voltant dels últims pressupostos, els anteriors, si ho recordem, també posava sobre la taula per poder donar-hi suport la carta de l'amnistia i l'autodeterminació. Això es va rebaixar a la llei de l'audiovisual, i dintre de la llei de l'audiovisual es va acabar descafeïnant també. Sí. No? Vull dir que també ha estat una mica com que tampoc no ha mantingut una posició sòlida respecte a què faríem els pressupostos, perquè per molt que també Esquerra Republicana ha utilitzat el seu vot, els seus vots favorables com a eina de pressió, al final no ha acabat descafeïnant moltíssim les condicions que Esquerra Republicana havia imposat. I ara mateix, des d'una perspectiva, i aquí ja entro amb les coses tangibles dintre dels pressupostos, des d'una perspectiva d'esquerres, també hi ha algunes qüestions sobre les quals un partit d'esquerres, o des d'una perspectiva d'esquerres, es podrien posar sobre la taula, es podrien qüestionar, no? Com és la despesa militar, com és el fet de que no hi hagi polítiques d'habitatge en la línia del que havia tècnicament suposat la Llei Vivienda pel que fa a la regulació del preu dels lloguers. És a dir, hi ha algunes mesures que costen de justificar des d'una perspectiva d'esquerres, i que per molt que Esquerra Republicana estigui també en contra, no?, d'aquestes mesures pel que diu discursivament, probablement al final no serà això el que acabi determinant el seu suport, sinó probablement un mínim moviment en la negociació paral·lela, que diuen que no té res a veure, però evidentment té molta relació, que és en relació amb la desjudicialització, que costa molt de dir la paraula.
Bueno, jo, a veure, en realitat el que esteu dient, jo crec que va en la línia del que estàvem dient abans, és a dir, el Pedro Sánchez es troba en una situació en què teòricament ha de donar un pas, però tot apunta a que si la moneda de canvi de la negociació és la reforma del Codi Penal, sincerament, jo no veig que tingui aquesta necessitat, quan els fets, o sigui, una cosa és el discurs polític, una altra cosa és els fets demostren, i acabeu de recordar quin ha estat el paper d'Esquerra Republicana els darrers anys, cosa, per cert, molt diferent del que fa el PNB, que jo sempre poso com a exemple, que ells aconsegueixen sempre el que demanen i el que volen, i són molt més pragmàtics, que en canvi, al final, acaben donant el seu suport, doncs, a canvi de res tangible, més enllà, doncs, això, dels subtítols de Netflix en català o de la doblatge en català, no? Aleshores, aquest any pot tornar a passar el mateix amb un afegit, que és que la situació a Catalunya ha canviat i que ara hi ha un govern aquí en solitari i, per tant, que necessiten l'aprovació també dels pressupostos aquí. Jo crec que aquest és un element que no es té suficientment en compte els darrers dies, perquè un govern en solitari que es veig obligat a prorrogar els pressupostos, sincerament, jo no li veig molt recorregut a Catalunya. Per tant, al final, tindria més sentit, això que deia la Laura, que acabin negociant partides pressupostàries de temes, diguem-ne, ideològics o socials o que tinguin realment un reflex amb els ciutadans, especialment amb els ciutadans de Catalunya, que són els que se suposa que representen Esquerra Republicana, que no, que estiguin pensant més en reformes del Codi Penal, que, sincerament, jo crec, sincerament, perquè és el que esteu dient, jo crec que va en la mateixa línia, que al final se'n tornarà a sortir el Pedro Sánchez, com heu dit fins ara, no? Se'n tornarà a sortir perquè cada vegada el cost és inferior. I a l'altra banda, bueno, doncs té un discurs que sembla que és el mateix de sempre i que potser pensen que amb així doncs guanyaran les eleccions. No sé, jo pensava que no, que hi havia una forma de fer alternativa política diferent, no? Presentant una altra forma d'exercir la política.
Pel que sembla i pel que sabem, hi ha les dues coses. És a dir, estem escoltant que hi ha la negociació per la sedició, però també estem sentint coses que no sonen malament dins de la negociació entre Esquerra i el PSOE, com, per exemple, que es compensin les inversions no executades, que la Generalitat pugui tirar endavant algunes altres inversions. Uh-huh. Vull dir, també estem parlant de les coses del comerç que són interessants i són necessàries.
Pues que ho expliquin, saps?
Ho han explicat també. L'únic que els periodistes també a vegades triem el titular i ens quedem amb un i no amb l'altre. Però que tot això està en discussió i també és interessant. I jo veig un paral·lelisme amb el que deia abans amb Pedro Sánchez, però amb Esquerra, aquí. El fet d'Esquerra haver-se alliberat del soci que podia resultar més aviat incòmode i que, a més, coincideixi tot aquest debat de pressupostos amb aquesta mena de batussa interna dintre de Junts, també, en certa manera, l'està alliberant una mica. És a dir, crec que a Esquerra li ha sigut més barat aquest no presentar esmenes a la totalitat dels pressupostos en la situació actual, sense Junts al govern i amb la situació interna que Junts està vivint en aquest moment, i que pot apostar una mica més per aquesta via del desgel i de la negociació amb l'Estat. Per tant, els dos partits estan arribant a aquest punt. Tot sembla indicar que la que surt reforçada en les votacions al Congrés i que sortirà reforçada tot això és la majoria de la investidura. La majoria de la investidura que d'una banda, Pedro Sánchez veu que és l'única que té, perquè quan s'intenta girar a l'altra banda, el que rep són pals, i de l'altra banda, Esquerra també s'ha tret els bastons que podia tenir les rodes o que li s'hi posessin junts d'aquesta banda. Per tant, sí, tot sembla que anirem per aquí i segurament amb acords de les dues coses, dels polítics, però també dels econòmics.
A propòsit del que deies, crec que fins i tot està bé recordar que fins i tot aquesta majoria encara és més gran perquè hi ha una part del grup parlamentari del que eren Junts, que és el PDeCAT, que també està per la labor de negociar, i en canvi l'altra part, que és Junts, o el que representa Junts ara, una part de Junts, ha votat juntament amb el... No? Juntament ha votat en contra amb l'esmena de la totalitat, crec. O,
sí, sí, ha presentat esmenes.
Sí, a la totalitat, juntament amb el PP, amb Vox i amb Ciutadans. És a dir, que al final, dius, una situació realment una mica peculiar, no?
Laura i Maria.
I després que també hi ha un altre element, no?, que jo crec que, òbviament, les negociacions dels pressupostos estan lligades de manera directa o indirecta, jo crec directa, amb el tema de la desjudicialització, fonamentalment perquè Esquerra Republicana necessita presentar algun acord o alguna millora o alguna cosa que hagi aconseguit d'aquest procés de negociació amb l'Estat. Però, a banda, hi ha un altre element que també pot explicar o que ens pot fer intuir com es poden acabar desllorigant els pressupostos, i és la triangulació que existeix entre el Madrid, entre l'Estat, entre la Generalitat i entre l'Ajuntament de Barcelona. I això té molt a veure amb els calendaris. Ara mateix la situació a l'Estat, la situació a la Moncloa, està molt més avançada que no pas a la Generalitat de Catalunya. Per tant, ara mateix fer una cessió absoluta per part d'Esquerra Republicana li restaria, com si diguéssim, poder negociador a Madrid, no? I, per tant, això és, jo crec, que el que explica que, de moment, les coses encara estiguin bastant en stand-by, però que si veiem el que va passar amb els pressupostos l'any passat, que va haver-hi aquesta triangulació final entre les tres administracions, és molt probable que s'acabin desllorigant, intuint, si intuïm que passarà el mateix, és molt probable que s'acabi desllorigant de la mateixa manera.
Però és que en una situació de necessitat mútua, és a dir, que un necessita l'altre per aprovar els seus pressupostos, el PSOE necessita Esquerra a Madrid i Esquerra necessita el PSC a Barcelona o al Parlament de Catalunya, sobre una negociació on realment qui té més destresa, diguem-ne, és que qui sortirà guanyant. Fins i tot si ho penséssim en termes de l'Estat, pensaríem que la negociació més important és la que hi ha pels pressupostos al Congrés espanyol i que, per tant, qui té més posició per fer prevaldre la seva força és Esquerra. I hem vist sistemàticament que això no és així. Perquè ara que el Dani parlava de com es podrien compensar el que s'hauria previst en inversions als pressupostos, com es podria compensar el que no s'hagués executat votat, hem vist repetides vegades i en cada negociació dels pressupostos hi ha algun acord que es ven com un gran triomf. Recordo de les últimes, farem una comissió de seguiment de, i recordo Gabriel Rufián anunciant-ho a bombo i plateret, que farien una comissió de seguiment per veure que realment aquestes inversions s'estiguessin executant, i d'això no n'hem sentit mai més res. I és permanentment això, no? Vendre sempre, Esquerra no és capaç, pels motius que sí, perquè no hi està acostumada, perquè no en sap de fer prevaldre la seva força, i es troba que l'única cosa que pot aconseguir són coses a futur, diguéssim, que tenen a veure amb la bona voluntat de l'altre, esperant que ho puguis vendre-ho en un titular, que d'aquí uns mesos tothom se n'oblidi, i al cap d'un any tornar exactament amb la mateixa dinàmica, que és el que possiblement ens trobarem ara.
Això pel que fa als pressupostos de l'Estat, però ara la Laura ho apuntava, demà a Catalunya hi ha una reunió important pel que fa als pressupostos de la Generalitat. Pere Aragonès i Salvador Illa es reuniran, doncs, el president de la Generalitat i el cap de l'oposició amb els pressupostos sobre la taula després que Esquerra s'hagi quedat en solitari al govern. No sé què n'espereu d'aquesta trobada i si creieu que Esquerra podria acabar comptant amb els vots del PSC per tirar endavant aquests pressupostos. Dani.
Tindrà molt a veure el que passi al Congrés, però sí, és a dir, uns pressupostos per Catalunya són necessaris, són imprescindibles, estan jugant, crec que són 3.000 milions d'euros més. És molt difícil que Pere Aragonès es plantegi un futur a mitjà o llarg termini com es va plantejar sense pressupostos, i tenen cartes sobre la taula tant els uns com els altres que els hi donen per negociar. Jo crec que un cop superats aquests potser les cotilles més polítiques inicials de que no se't vegi molt el llautó, com que ja ha estat completament vist, per què no? Clar que sí, jo crec que és la fase en què entrem.
Que no se't vegi molt el llautó i que puguis carregar el mort al màxim a Junts, és a dir, abans de fer pública la decisió, que jo crec, no sé si es pot parlar ja de decisió, però crec que és evident que l'única opció que té Esquerra per preparar els pressupostos ara mateix és amb el PSC i amb els comuns, mentrestant intentarà que el preu, diguem-ne, del no de Junts sigui el més costós i el més alt possible per Junts. I jo crec que el que veurem en les properes setmanes és exactament això, com tothom hi sucapà, que no sé si en parlarem després amb tot aquest xou de Dalmases i els perfils falsos i no sé què, com tot es va desfent, i Esquerra simplement s'ho mira perquè sap que un cop això dirà, veieu com amb aquesta gent no es pot fer absolutament res, i llavors ja ningú, confien que ja ningú pensarà que l'alternativa és el PSC, que són aquella gent amb qui Oriol Junqueras fa exactament 3 setmanes deia que absolutament res de res, i que ni parlar-ne d'arribar a cap tipus d'acord amb aquesta gent.
Sí.
Laura i Josep Manel.
Sí, no, jo molt en la línia del que planteja la Maria, si us fixeu a l'entrevista de Pere Aragonès a TV3 fa un parell de setmanes, Pere Aragonès, a diferència del que havia fet Oriol Junqueras, no va tancar la porta a negociar eventualment els pressupostos amb el PSC, va dir que no era la seva prioritat o no era el seu soci prioritari o preferent, però de totes maneres no va tancar la porta, no? I això és el que és la real política, o sigui, al final segurament no podrà arribar a cap tipus de pacte amb cap altre actor polític que no sigui amb el PSC i també amb el suport dels comuns, no? Perquè tampoc amb el PSC sumaria una majoria, per tant necessitaria un acord com a mínim amb dos altres actors d'altres dos grups parlamentaris. Però insisteixo molt amb el que plantejava abans, és a dir, no va tancar la porta, però tampoc no la va obrir del tot, perquè aquesta negociació dependrà molt de les coses que passin a Madrid, no? I no pot ser que, i no ho farà, que Esquerra Republicana ara mateix es mostri absolutament predisposada a pactar amb el PSC tenint la negociació pels pressupostos a Madrid, el que implicaria perdre tota capacitat negociadora allà.
Jo crec que, a més, fins i tot, ja no caldrà, Maria, que passin... O sigui, això fa uns dies tenia sentit, però això de que passin unes setmanes per escenificar, que si Junts no voldrà... O sigui, Junts ja ha avançat el que farà, no?, que és votar uns pressupostos que va presentar el seu propi exconseller, i ara, com que tenen tants problemes interns, o sigui, en aquests moments és una formació totalment dividida, que hi ha membres del seu partit que ja ho estan dient, que hi ha dos, que en realitat hi ha dos grans grups, jo crec que no cal ni que passin uns dies. O sigui, no, ara ja comencen a donar tots per
cosa és que Junts et digui jo amb tu no vull pactar els pressupostos perquè no estàs fent res que tingui a veure amb la independència, etc. I l'altra és com tu, des de la posició, diguem-ne, oposada, en aquest cas Esquerra, pot contrarrestar això dient pues, això, més enllà de la independència o no, aquí amb vosaltres no s'hi pot fer res perquè, perquè sou un desgavell.
El Dani ho
la cosa es pot enfonsar encara més.
S'han d'aprovar els pressupostos, això està claríssim. Sí, sí. I jo el que dic és que estic d'acord amb el que esteu plantejant, però que ara això ha canviat en uns dies de manera que ara fins i tot que demà hi hagi una reunió entre Illa i el president de la Generalitat, jo crec que ja tothom està donant com per fet que això acabarà passant i que acaba havent aquest pacte entre els tres, les tres formacions, que inclou també els comuns perquè són necessaris, i que és una cosa que vindrà, i aleshores potser hi ha un sector més radical, fins i tot jo et diria que hi ha una part de Junts que no està d'acord amb el que està passant, però una altra que, bueno, que estan en una dinàmica que va per una altra via, no?, i que creen que això que deies dels perfils falsos i aquest tipus de coses estan absolutament surrealistes.
Ho fa tothom, o sigui, que ho fan tots els
partits. Sí,
sí, el problema és que els s'enganxin i que se sàpiguen qui és, no? Però bueno,
mira, veig que teniu ganes de parlar-ne. Com dèiem, en les últimes hores ha estat notícia aquesta qüestió dels perfils falsos, i el cas jo crec que ja es pot batejar, no?, com a Joana Masdeu, un perfil de Twitter que era fals i que es va utilitzar per defensar el diputat Francesc de Dalmases. Aquest compte estava creat feia pocs dies i ha acabat desapareixent després d'atacar els diputats de Junts, Albert Batet i Jordi Sánchez. I sembla que estaria relacionat amb una persona molt propera a Laura Borràs. Com que veig que en teniu ganes de parlar, us pregunto què us ha semblat a aquest cas i la polèmica que se'n deriva.
Jo començo per dir una cosa. Perquè, a més, últimament, bueno, diguem que tinc una relació d'amor-odi amb les xarxes per algunes coses que m'han passat que potser dintre dos dies explicaré, però bueno. Això de crear perfils falsos que dieu que fa tothom, el problema és que t'enganxin, perquè en aquest cas, que és una persona que a Twitter és bastant coneguda pel seu activisme i que, a més, tothom recorda que se'n va anar caminant fins a Waterloo per veure el Puigdemont, no? El fil aquest que va fer, el filall aquest que va fer de la suposada o presumpta periodista Joana Masdeu, no?, que crec que era el seu nom, podria ser objecte, des del punt de vista estrictament jurídic o penal, de que, per exemple, el Jordi Sánchez, que és una persona que citava, de la qual se li imputaven assetjament cap a altres periodistes o dones, fins i tot d'un presumpte delicte de calúmnies. Ho dic perquè no és cap broma. Quan et dic que si detecten qui està darrere d'un perfil d'aquests, una cosa és que ho faci tothom i ho facin bots o no se sàpiga d'on surt, però si ho fa una persona com aquest cas, que es pot identificar per tan fàcilment com buscant el telèfon i que un diari faci aquesta prova amb el tema de la contrasenya, i en el text que s'estava dient s'incloïen coses que són no només falses, sinó que és la imputació de possibles delictes a una altra persona, jo, sincerament, si fos el Jordi Sánchez, em plantejaria la possibilitat de presentar una querella per calúmnies.
A veure, us demano que sigueu breus, Laura.
Sí, jo, molt, molt ràpid, que existeixen comptes falsos per part de tots els sectors polítics, això és una realitat, o sigui, no només hi ha la Joana Masdeu, ni hi ha de moltíssimes de Joanes Masdeus, de tots els sectors polítics, i igual que existeixen pressions de tots, de tots els sectors polítics envers els periodistes, que al final hem posat molt el focus en el Dalmases, que no el vull desdibuixar, vull dir, em sembla molt greu tot el que s'ha explicat i han ratificat informes que va fer Dalmases, ni moltíssim menys li vull posar cap pal·liatiu, em sembla molt greu, però de totes maneres, això passa, i passa en tots els sectors. I moltes vegades a mi em fa la sensació que s'ha utilitzat aquest cas més per una guerra política que per el que hauríem d'estar debatint, que és com moltes periodistes, i en particular quan, a més, aquest greu ja comès el fa un home cap a una dona, com de greu és la situació. Però que això passa, i passa en tots els espais, i hauríem d'analitzar-ho des d'aquí, no per avivar guerres
entre partits. Però sobretot que ho diguis, perquè sabent, o sigui, quan hi ha un element identificat que passa això, i passa el que tu estàs explicant, que sabem que passa en altres casos, però en aquest cas hi ha elements de prova suficient com per acreditar-ho, em sembla gravíssim, no? O sigui, és un assetjament doble a una periodista i, a més, a una dona.
Ho he dit diverses vegades, no?, que em sembla gravíssim i que no vull, no vull ni intentar justificar, ni moltíssim menys res, només faltaria, per favor, ens coneixem una mica.
Perquè et conec, m'ha semblat que dius, com que sempre passa, això és més una lluita política.
No estic dient, com que sempre passa, això és un de més, no, el que estic dient és que lamentablement això passa en tots els sectors polítics, i dir que no podem posar-nos en aquest cas única i exclusivament per avivar una guerra entre partits, quan en realitat el que haurien d'estar fent tots els partits és remirar-se internament, perquè això passa en tots els casos, i a mi em sembla que això s'ha de posar sobre la taula i s'hauria d'intentar posar prevencions perquè aquestes coses no passin. De totes formes, penso que el capítol de la Joana Masdeu, anant al detall aquest, em sembla que és com...
Que l'esmentem com si fos una persona. Sí.
Jo crec que és com la culminació d'un seguit de...
Molta gent s'ha cregut que ho era, eh? Molta gent.
Jo crec que és com la culminació d'un seguit de conductes erràtiques comeses per Dalmases i el seu entorn, no? Des del principi de que es va fer públic aquest cas, de no acceptar el greuge comès, de no acceptar els fets, de no demanar disculpes, i quan es van demanar d'una forma també amb una trampa discursiva una mica així com a molt cutrilla, que és com dir que sap greu si una persona s'ha sentit ofesa per un greuge comès, no? Posant com la responsabilitat sobre la subjectivitat de la interpretació de la persona i no sobre l'objectivitat dels fets. Aquests fets van estar ratificats per informes de la CCMA, després intentant llançar atacs contra l'advocada Oranic, que va fer l'informe intern de Junts per Catalunya, i després a banda de tots aquests atacs, no? Jo crec que el que traspua d'aquest cas també és que no... El que queda palès, o hi ha molta evidència dels fets, és que no hi ha tant una voluntat d'atacar el diputat per l'acció concreta comesa, sinó perquè això és una evidència de la pugna interna que existeix dintre de Junts per Catalunya, i això és el que sap una mica més de greu.
Maria.
A mi, mira, em sembla que és molt significatiu tot aquest cas, primer, perquè ja estic d'acord amb tot el que ha dit la Laura, i afegeixo que la diferència és que ara això li passa a Junts perquè ha perdut, o sigui, és un partit que està en hores baixes, i per tant és el moment d'ensenyar-s'hi perquè s'enfonsi encara més, i si algun dia les tornes canvien i no és Junts, sinó que és Esquerra, o és la CUP d'una manera diferent, o és el PSC, passarà el mateix en aquest sentit. Però, per mi, sobretot el tema és de quina manera l'entorn de... És a dir, els altres partits tenen maneres més professionals, diguem-ne, de fer això, no? I segurament tots, si ara parléssim de quins són els Dalmases de tots els partits, ens posaríem d'acord sobre qui són i tothom els coneix. El que passa és que, més enllà de Dalmases, en el cas concret de la Joana, de l'estimada Joana Masdeu, hi ha altres perfils que operen segurament amb una mica més de professionalitat, i aquí és on anava. O sigui, Laura Borràs és una persona que s'ha envoltat d'aduladors, i aduladors que són bàsicament aduladors i no gent especialment competent, que llavors resulta que cometen errors de principiant, com és registrar-te amb el teu mòbil, quan tothom sap que segurament els professionals dels altres partits tenen maneres una mica més subtils de fer això.
I que quan estàs acorralat et sents perdut, desesperat, la desesperació porta errors. Exacte. I han fet un bot o un perfil fals molt maldestre, extremadament maldestre, i que no hi han pogut pensar més de 2 minuts, perquè no pots fer un vot que afecti un col·lectiu tan petit com són els periodistes parlamentaris i esperar que puguis colar una persona falsa, és a dir, és que només a dir-ho... Però que ens ha de servir per alguna cosa bona, i és per pensar què hauria passat si en lloc de dir-li Joana Masdeu li haguessin dit periodista enfurismat, haguessin comprat un compte amb 250 seguidors i hagués dit soc una periodista... Doncs que molta gent s'ho hagués cregut.
No tant, segurament.
Però molta gent s'ho hagués cregut. Sí. Soc un periodista anònim que treballo així, però no vull donar la cara, no sé què, s'hagués compartit en aquesta xarxa. Ens ha de servir simplement per desconfiar una mica més, sí. I per veure aquest exèrcit de Twitter que acompanya certs sectors de Junts, que justament són aquests, pues desconfiar-hi i no pensar que això és el món.
6 minuts i les 10, fem una pausa i rematem la tertúlia.
A RAC 1, no ho sé, amb Pep Tormos. RAC 1.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Jo sóc el foc. Evitant. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèl·let per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca EK63. La qualitat Edicamin en versió Smart. Per a més informació, edicamin.com.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Renovada. Actualitzada. Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
El portal de notícies de RAC1.
No ho sé, amb Pep Tormo.
5 minuts i les 10 de la nit. Abans d'acabar, volíem posar sobre la taula un tema que avui ens ha sorprès. És un estudi que conclou que Barcelona és una de les 10 ciutats europees on més s'ha alterat la temperatura aquest any com a conseqüència del canvi climàtic. Més enllà de Barcelona, entre les 10 primeres ciutats europees també hi ha València, Saragossa i Madrid. De fet, la capital espanyola és la ciutat europea amb més població exposada a aquest fenomen. Aquest augment de la temperatura és un tema que ja fa mesos que ens preocupa i per analitzar-ho tot plegat podem saludar a aquesta hora el Joan Pino, que és director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Senyor Pino, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Això per què passa? Què és el que estem fent malament?
A veure, hem de dir d'entrada que els resultats d'aquest estudi el que fan és reflectir l'anomalia climàtica d'aquest any. I aquest any hi ha hagut unes condicions meteorològiques especialment que han afectat especialment a la península Ibèrica, amb diverses onades de calor, glopades d'aire saharià que arribaven fins a la península, i això ha fet augmentar especialment les temperatures a la nostra àrea. És a dir, això hem de tenir present, que són els resultats per l'any 2022.
És una tendència que hem d'esperar, però, que vagi l'alça?
Sí, de fet, el que esperem, segons tots els models climàtics, és un increment de temperatures, i aquest increment, doncs, no és un increment homogeni, ni és un increment que afecti a tot arreu per igual i cada any, sinó que hi haurà fluctuacions, i aquest any doncs, hem sortit més perjudicats nosaltres.
I què és el que passa a Barcelona? Què és el que té Barcelona que faci que la temperatura hagi augmentat tant?
Bé, per una banda, com Barcelona estava dins el radi d'acció d'aquestes anomalies d'aquest any 2022, i per una altra banda té una gran població. I penseu que aquest índex el que fa és es calcula doncs, a partir d'aquestes anomalies multiplicat per la població que hi ha. Per tant, això dona doncs, uns valors elevats a les grans ciutats. De fet, les zones on s'han detectat els majors canvis, les majors anomalies, són grans ciutats de zones tropicals i subtropicals. Per tant, doncs, en les que també s'han donat aquests increments forts de temperatura i, a més, doncs, hi ha una gran densitat de població. No?
Què és el que podem fer? Com es pot frenar aquest augment de la temperatura?
Bé, frenar aquest augment de la temperatura és difícil perquè implica un canvi en els nostres hàbits de vida, implica una descarbonització i implica doncs, que hauríem d'esperar dècades a que tot això es vagi reduint, que les concentracions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera es vagin reduint. Una altra cosa és com ho podem mitigar, com ens podem adaptar en aquesta situació a escala local, i això doncs, passa, per exemple, per preparar les ciutats posant a punt més refugis climàtics, que moltes vegades són simplement doncs, àrees amb més vegetació, on hi hagi més ombres, on la vegetació doncs, ens permeti disminuir localment aquestes temperatures.
Per tant, per convertir Barcelona en aquest refugi climàtic, l'aposta seria molta més vegetació?
Sí, però això també té els seus reptes, perquè més vegetació vol dir més consum d'aigua. Per tant, si volem tenir més ombres vegetals, necessitarem consumir més aigua i, per tant, haurem d'optimitzar-ho, haurem de buscar les millors espècies, les espècies que ens permetin tenir aquestes zones, aquesta mitigació del calor amb un cost d'aigua doncs el menor possible.
Tenim també aquí l'estudi entrat el meteoròleg de RAC1, Abel Caral. Abel, què tal? Bona nit.
Bona nit.
No sé si tens algun comentari, alguna reflexió.
Sí, no, més que res, un comentari, una reflexió, una pregunta. Vostè creu, senyor Pino, que estem una mica com si, perquè ens entenguem, baixant de latitud? És a dir, ens estem convertint en una zona més propera als climes tropicals i, per tant, això ens hi hem d'anar doncs, acostumant. I en relació a això, portem uns quants anys, però aquest any més, que el mes d'octubre estem veient doncs, que estem tenint temperatures més altes del que tocaria. Això s'ha accentuat aquest 2022 i això pot semblar que que s'està creant com una tendència. I això podria indicar, creu vostè, que realment és efecte aquest, el fet que aquests últims anys, al mes d'octubre, la calor s'allargui, això pot ser causa directa del canvi climàtic, tenint en compte això, que són ja uns quants anys que està passant, si bé aquest any de manera més accentuada?
Sí, gràcies, Abel. En principi, sí, tot indica que totes aquestes fluctuacions es van convertint en una norma, o sigui, cada cop són més freqüents i, per tant, la mitjana doncs, ens augmentarà també. La tendència és que vagi augmentant i que, per tant, els climes de la ribera nord de la Mediterrània cada cop s'assemblin més als de la ribera sud. No? Uh-huh. És a dir, potser ens hem de mirar la ribera sud del Mediterrani com el nostre futur i pensar doncs, com ens hi podem adaptar tenint present com ho fan ells, per exemple.
Aquestes són doncs, les reflexions del director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, Joan Pino, avui que sabíem aquesta informació d'aquest estudi que conclou que Barcelona és una de les 10 ciutats europees on més s'ha alterat la temperatura aquest any com a conseqüència del canvi climàtic. Senyor Pino, gràcies i bona nit.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Passa un minut de les 10 de la nit. El que fem a aquesta hora és actualitzar-nos. Joan Torres, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs un apunyalament múltiple a Itàlia que ha deixat 3 persones ferides de gravetat, entre elles el futbolista valencià Pablo Marí, central del Monza de la primera divisió italiana i antic jugador de l'Arsenal. També va jugar al Nàstic de Tarragona entre el 2013 i el 2016 i al Girona la temporada 16-17. Ha passat en un supermercat de Sàgols, a fores de Milà. L'autor de l'atac, un home de 45 anys, ha sigut detingut per la policia. L'home ha començat a apunyalar a tort i a dret a tothom qui es trobava en un Carrefour a quarts de 7, entre ells a Pablo Marí. De moment no se sap si es tracta d'una baralla o tot plegat deriva de possibles problemes mentals de l'agressor. L'estat de salut de Marí de moment es desconeix.
El PSOE qualifica d'excusa la suspensió per part del PP de la renovació del Consell General del Poder Judicial.
Si els socialistes li demanen que compleixi amb la Constitució sense més pretextos ni dilacions després de 4 anys de bloquejos d'aquest òrgan, critiquen l'actitud d'Alberto Núñez Feijóo, que aquesta tarda ha mantingut una trucada amb Pedro Sánchez, quan diuen tot estava a punt i només faltava la firma. La reacció de Ferraz arriba després que el PP, una estona abans, hagi dit que suspenia les negociacions a l'espera que Sánchez digués clarament quina era la seva posició en relació a la modificació del delicte de sedició, si la del constitucionalisme o bé la dels que volien debilitar l'estat de dret en referència als independentistes.
I el defensor del poble investiga si Renfe ha violat els drets fonamentals de 22 escolars de la Llacuna, qui va expulsar d'un tren.
Segons avança El País, l'organisme ha demanat a Renfe més informació. Els alumnes de l'escola Viladamàger de la Llacuna, a l'Anoia, anaven de colònies a Lleó. Van agafar un tren a Barcelona, però a mig camí, a Palència, el revisor els va fer fora. Segons explica Renfe, la resta de viatgers es van començar a queixar del mal comportament dels menors, de 10 a 11 anys. L'interventor va avisar els dos monitors, però aquests no haurien fet res per solucionar aquesta situació. Llavors Renfe va decidir posar un servei de bus alternatiu per dur-los fins a Lleó. Ara el defensor del poble, Ángel Gabilondo, vol esbrinar què va passar i si s'han pogut vulnerar els drets dels menors.
Demà comença l'operació sortida de trànsit davant el pont de Tots Sants.
Per una banda, haurem d'estar atents a les carreteres i és que Trànsit preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 475.000 vehicles, cosa que pot complicar la circulació. I per altra banda, demà comença una vaga del personal de terra de Ryanair que afectarà els aeroports de Barcelona, Girona i Reus. Les aturades seran de 24 hores entre demà i l'1 de novembre. Durant la resta del mes de novembre seran parcials tots els divendres, dissabtes i diumenges.
I els experts alerten que la temperatura continuaran pujant si no reacciona.
Sí, Joan Pino, biòleg i director del CREAF a la Universitat Autònoma de Barcelona, acaba de dir al 9C fa uns minuts que per què Barcelona ha rebut especialment i han pujat aquest any especialment les temperatures.
Té una gran població. I penseu que aquest índex el que fa és es calcula doncs, a partir d'aquestes anomalies multiplicat per la població que hi ha. Per tant, això dona doncs, uns valors elevats a les grans ciutats.
Això després que avui s'hagi conegut un estudi del Climate Central que assenyala Barcelona com una de les 10 ciutats europees on més ha pujat la temperatura aquest any. Entre d'altres també hi havia Madrid, València o Saragossa.
Gràcies, Joan. Fins ara.
Fins ara.
I Aleix Pariser, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui, el tu diràs?
Doncs avui no ens ho acabarem. Avui ve públic a l'estudi. D'aquí 26 minuts hi haurà tota aquesta tribuna plena de gent. Venen 20 persones a veure com fem ràdio en directe. A més, tenim la segona edició del gran concurs del tu diràs amb el Xavi Puig i l'Eduard de Batlle i dos concursants que s'emportaran premis importants. I farem tertúlia amb Joan Poquí, Anaïs Martí i Maria Fernández Vidal sobre l'actualitat del Barça, l'eliminació de la Champions, l'ambient del Camp Nou, si s'ha d'animar o no els jugadors davant les derrotes i de les eliminacions europees, bé, tots aquests debats que s'han generant arran d'aquesta eliminació del Barça i contra el Bayern.
Us escoltem d'aquí 25 minuts. Fins ara, Aleix.
Fins ara.
I Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Ens deies fa una estona que comencen a baixar les temperatures.
Sí, de fet s'està notant ja, per exemple, ara mateix a la costa l'ambient és més fresc que no pas aquests últims dies d'aquesta hora. De fet, durant el dia també al litoral les temperatures s'han quedat més frenades. Demà restarem uns graus a l'interior del país, però a l'interior encara, sobretot a l'interior de Catalunya, temperatures bastant altes al centre del dia, no tant com avui, que s'ha arribat a 31, 32 graus en alguns sectors de Ponent o de l'interior de les comarques de Tarragona. Demà, si tenim 30 graus, seran més puntuals, bàsicament al Pla de Lleida. Un dia tranquil, sense precipitacions, estones amb el cel una mica emblanquinat i alguns núvols baixos també en punts de la costa. Encara que el cel pugui semblar amenaçat en algun moment, de pluja no se n'espera enlloc.
Gràcies, Abel. Bona nit.
Bona nit.
Passen 5 minuts de les 10 de la nit, ara sí que acomiadem aquí la tertúlia del 9C, avui amb la Maria Vila, el Josep Manel Silva, la Laura Aznar i el Dani Sánchez Ugart. Gràcies, bona nit a tots quants.
Deixem 30 segons per felicitar a la gent del món de RAC1, entre altres coses perquè sí, per Premi Ones, perquè entre altres coses vaig estar 2 anys, 2 estius col·laborant-hi i per tant també em sento integrant d'aquest gran equip d'aquesta casa.
Felicitats queden. Gràcies a tots quatre. Res, fem una pausa, 2 minuts i tornem amb el Jordi Garrigós.
Amb Pep Torba.
L'accés a l'habitatge és un dret fonamental i des de l'Agència Catalana del Consum vetllem per defensar-lo. Sabies que en les ofertes i els contractes de lloguer t'han d'informar dels preus de referència segons el municipi o la zona? I si et trobes en risc de perdre el teu habitatge, tens dret a un lloguer social. Informa't sobre els teus drets a consum.gencat.cat i tens molt a dir. Generalitat de Catalunya.
Cadí. 105 anys orgullosos de la nostra cooperativa. Enamorats de la nostra terra. Apassionats per la feina ben feta. Exigents amb la qualitat dels nostres productes. Compromesos amb la nostra gent i el seu futur. Implicats en la cultura i les tradicions de casa nostra. Per tot això i molt més, som Cadí.
El futbol és emoció. Viu-lo a tot color amb un televisor Samsung Neo QLED de 65 polzades per 1.549 euros.
I 250 euros de regal per les teves pròximes compres.
Només fins al 2 de novembre a la botiga web i app. Consulta les condicions.
El Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
RAC, RAC, U. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 9C, amb Pep Torba.
Les 10 i 8 minuts. I ja tenim per aquí a l'estudi de RAC1 el crític musical del diari i ara el Jordi Garrigós. Què tal, Jordi? Bona nit.
Bona nit, molt bé.
Que, com sabeu, cada setmana ens fa propostes musicals a partir d'un tema diferent. Què ens portes avui, Jordi?
A mi, quan vaig començar aquesta secció, l'Anna Bayonesta em va demanar temes d'actualitat.
Sí.
Vale? I aquí tenim, avui tenim un tema d'actualitat.
A veure.
El que passa és que l'actualitat no sempre és agradable. Mm. Val? Dimarts és el dia 1 de novembre.
Tots Sants.
Exacte. Per tant, avui és per justificar-te que avui parlarem de morts.
Mm.
D'acord? Parlarem més concretament dels morts del Club del 27. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there.
Oh, no.
Time, dels Rolling Stones. És una gran cançó per començar, perquè en Brian Jones, precisament, de Rolling Stones, s'estrena la llegenda del club de músics que la palmen amb 27 anys.
A veure, explica'ns-ho bé, això. Com va això del club dels 27?
Doncs realment és una fatal coincidència, i és que hi ha molts músics molt famosos que han mort amb 27 anys. Podríem dir que no és estrany que morin tan joves, ja que sovint els músics d'èxit són gent amb problemes de salut mental, addiccions, excessos, etc. En general, tenen el cervell bastant fregit. El que sí que és coincidència és que sigui precisament els 27 i no els 26 o els 28. Coincideixen en aquesta edat, i per ordre cronològic, el Jimi Hendrix, la Janis Joplin, el Jim Morrison, el Kurt Cobain i la Amy Winehouse. Tots ells han mort amb 27 anys.
La llista, és que clar.
Clar, és que la llista és molt potent. El primer, com dèiem, és el Brian Jones, que mor el 3 de juliol de 1969, quan va aparèixer ofegat, mort en una piscina, en estranyes circumstàncies que encara no s'han pogut aclarir avui. Però això del Club dels 27 és molt conegut, la llegenda es dona perquè aquests tios són importantíssims, però avui parlarem d'una altra cosa.
Doncs de què parlarem avui?
Si aquests tios són la Champions League, avui parlarem de l'Europa League, del Club dels 27, que a més l'Europa League és una competició que està molt de moda a Barcelona.
Sí.
Perquè realment la llista de morts, de músics morts dels 27 és molt llarga. Llavors, avui doncs parlarem una mica d'aquestes...
Gent que no és tan coneguda, potser.
Exacte, de la segona divisió. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the... Bé, això que sona és 13 de Big Star. Big Star és el grup clàssic que sempre surt a totes les llistes de bandes que ho haurien d'haver patat, que haurien d'haver estat famosíssims, però...
Al final, no.
Però per un cúmul de desgràcies no van ser-ho. Ells van ser un grup amb una mala sort espectacular. Fins a cert punt van necessitar que la tragèdia els hi arribés per poder tenir un públic més ampli. I ni així, perquè tampoc són una banda especialment coneguda fora d'ambients una mica malòmens, una mica friquis. Aquests sí que els agrada. Dels quatre components de Big Star, tres ja estan morts i un d'ells forma part del tràgic club dels 27, que és el Chris Bell. Que era com el segundo de bordo. A Big Star hi havia un tio increïblement bo, que era Ex-Chilton, amb un talent increïble compositiu, i després venia doncs aquest, el Chris Bell.
I què els va passar doncs als Big Star per no tenir aquest reconeixement popular?
Doncs els seus discos van estar molt mal distribuïts, no es va fer gens de publicitat. Allò, és aquell, el típic cas de la història de la música, de que hi ha un segell que diu que apostarà per tu i després no ho fa, inclús amb el seu debut, que ara està a totes les llistes dels millors discos de tots els temps, en el seu moment només va vendre 20.000 còpies. Amb el segon disc aconsegueixen arribar una mica més als mitjans, però tampoc el va escoltar absolutament ningú. Avui dia Big Star són considerats pràcticament els pares del power pop, els avis de l'indie nord-americà, però en el seu moment no els hi va fer cas absolutament ningú. Llavors, ells tenen aquest panorama de derrota absoluta que fa una mica que la banda es vagi desinflant. Ex-Chilton pateix problemes d'addiccions, de salut mental, i el Chris Bell va acabar deixant el grup després d'una depressió severa a causa del pot èxit del segon disc de Big Star. Ell ho intentaria en solitari, però no ho va aconseguir, entre altres coses, perquè va morir el 1978 amb 27 anys, després de patir un greu accident de trànsit. El grup avui a Big Star és un grup d'absolut culte. El REM, els Teenage Fan Club, els Replacements, no és insonat com ho van fer sense els Big Star.
Vinga, anem amb el següent membre del Club dels 27.
Això són els Manic Street Pitchers, una banda que encara està activa i que tenen una història...
Encara funcionen, eh?
Sí, 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 encara van. Tenen una història absolutament al·lucinant al darrere i que no és superconeguda, com a mínim, aquí a Catalunya, al Regne Unit, suposo que sí. Ells són un grup molt especial, són obertament polítics, molt d'esquerra, supercompromesos, molt crítics amb les grans corporacions i que, a més, han demostrat tenir un esperit de superació i de tirar endavant molt bèstia. Perquè el que els va passar, estic fent mogollon d'expectatives. No, és tan tràgic que costa creure que després se'n sortissin. I la cosa és que se'n van sortir i van tenir més èxit que abans. Ells eren quatre nanos anglesos que van ser més o menys populars a l'època del grunge, a l'explosió de música alternativa, no, cap allà a principis dels anys 90. Els anava prou bé, havien fet dos discos, la seva carrera anava bé, fins que un dia... de cop i volta, desapareix el Richie James Edwards, que era el guitarrista i atrista de Manic Street Pitchers.
I què va passar amb ell?
Doncs una cosa absolutament bogíssima, que és que el 31 de gener de 1995 el tio es registra a un hotel de Londres amb un company del grup. El dia següent viatjaven als Estats Units perquè anaven a fer promo del disc i resulta que el matí següent ja no hi era a l'habitació. El tio desapareix del tot, sense explicació, sense cap prova mínima incloent. L'únic que troben és una nota a l'habitació escrit a mà, on hi diu t'estimo. No hi troben res més. Sí, sí, sí. Llavors, aconsegueixen seguir el rastre de la seva targeta de crèdit, que el porta fins a Cardiff, perquè es veu que va agafar un cotxe, va arribar fins a Cardiff. Allà va agafar un taxi que el va deixar a Newport, i això és tot.
I ja està, ja no ja se està. Sap res més d'ell.
No s'ha trobat mai el cos.
Increïble.
No hi ha hagut cap notícia d'aquest noi als últims 30 anys. El que sí que se sap és que, com el Chris Bell, del que parlàvem abans, tenia pressions severes des de molt petit, vull dir, el tio... patia moltíssim. Hi ha una anècdota que és molt clàssica en aquest tipus de casos, que és gent que l'ha vist. Hi ha gent que l'ha vist. Hi ha la gent que l'ha vist per diversos llocs del món, a Goa, a l'Índia, a Fuerteventura, a Lanzarote, però cap dels testimonis ha portat proves concloents. Per tant, finalment, les autoritats el van donar per mort en 2008, posant data de 1995 com a data de funció, que és quan desapareix, tenia 27 anys. Per cert, una anècdota, el disc de després de Manic Street Pitchers va ser el que es va fer superfamosos a tot el món. Per això deia l'esperit de superació d'aquest grup, que van perdre el tio que els hi feia les lletres, i després van fer aquest disc que hi havia Dancing for Life en l'època del Britpop, i es van fer superfamosos.
Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo. Buena madre y esposa de educación religiosa. Si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante.
Aquesta és la Cecília, escoltàvem Dama Dama, és la representant estatal en el Club dels 27.
Qui va ser, aquesta Cecília?
La Cecília va ser una cantautora dels anys 70, era filla d'un diplomàtic, s'havia criat entre Anglaterra i els Estats Units. Llavors, això què vol dir? Que ja ve aquí, havent viscut en països en llibertat democràtica, i molt influenciada per la Joan Baez, el Bob Dylan i aquest tipus de músics. És un d'aquests casos de persona de classe benestant, evidentment educada amb educació burgesa, però amb un fort compromís amb la justícia social, i venia d'aquesta tradició de protesta, de cançó protesta nord-americana, però també estava molt amb la onda amb la onada de la cançó francesa, els cantautors d'aquí, del Serrat, de l'Aute, etc. A la Cecília li hem d'agrair ser una de les precursores del feminisme més o menys de masses als anys 70, perquè dic que ella ve de fora, llavors ella ve amb el seu discurs de fora. Llavors què passa? Que aquí fa cançons obertament feministes, com aquesta que escoltàvem, que és Dama Dama, o Me quedaré soltera, que és una cançó que per sonar a l'any 73, déu-n'hi-do, llavors es va estar barallant amb la censura franquista cada dos per tres. Malauradament, la Cecília també es va unir al Club dels 27, també té un amor bastant bèstia.
Què va passar?
Ella està, bueno, primer, que ella es mor en el zènit absolut de la seva carrera, que hi ha un any que havia actuat al Festival de la OTI, que era superimportant, i estava a punt de fer alçada als Estats Units. Ella ha mort tornant d'un concert a Vigo, de matinada, el seu cotxe xoca amb un carro portat per bous, sí, sí, és bastant bèstia, que anava per la carretera sense llums ni res, vull dir, una absoluta desgràcia.
Almenys, però, va poder arribar a gaudir l'èxit, no?, que altres, com a mínim, es van morir sense haver vist que,
sí,
que el grup...
Sí, el que passa és que realment es va morir en el moment de màxima popularitat, vull dir, que li quedava molt.
Vinga, escoltem, el següent membre del Club dels 27. No matter what you are, I will always be with you. Doesn't matter what you do, girl, I'll go with you. No matter what you do, I will always be around. Won't you tell me what you...
Són els Badfingers, i és una història que remet bastant a la Big Star, perquè és una banda molt maltractada per la indústria, i ara vull explicar què, i també la Manic Street Pitchers, perquè també són galesos com els Manic Street Pitchers.
I què passa amb aquests Badfinger?
Vale, van ser uns tios que a principis dels 70 van fer un parell de discos que els hi van funcionar bé, ells van fer les seves gires europees, van aconseguir fer-se als Estats Units, que està superbé, i van tenir una coletilla interessant, que és la de ser el grup mimat dels Beatles, que això és bastant xulo. Tenien els discos amb Apple, amb la seva discogràfica,
Què vol dir el grup mimat dels Beatles?
Doncs això, que els van contractar per la seva discogràfica, per Apple, el McCartney els hi va escriure alguna cançó, els hi molaven i parlaven des de les entrevistes i tal. Llavors, és com que aparentment, i vist des de fora, tot anava molt bé. Però no era així. D'acord?
Tothom
veia...
Què va passar?
Doncs la cosa és que estaven lligats de mans i peus a un mànager, un tal Stan Pulley, que s'ho va muntar de no sé quina manera per gestionar les finances del grup durant tots aquests anys. I què va fer aquest tio? Doncs estafar-los i quedar-se absolutament tota la seva pasta. Els Badfinger eren uns xavals, uns nanos molt joves, molt ingenus, eren com molt bona gent, els anava tot bé, però no era normal que estiguessin sortint de gira als Estats Units i que literalment no tinguessin un duro, que realment vivien pràcticament en comú en la mendicitat i no tenien ni per comprar les cordes de guitarra. Hi ha una anècdota que s'explica, sí, que és que hi ha un d'ells que coneix una noia als Estats Units i se la porta cap a Londres i que aquesta noia al·lucina, en plan, però com pot ser si jo m'havia vingut amb un músic famós? I quan veu les condicions realment al·lucina. Aquest mànager va aconseguir allunyar-los dels Beatles i els va exprimir artísticament fins que el grup directament va deixar de funcionar. Els Badfinger van tenir un parell de discos bons, que van ser els primers, i després ho van fer tot de pressa corrent, exprimint-los amb molta pressió, i va ser un fracàs absolut.
Ostres, i què van fer a partir d'aquí?
Doncs d'un dia per l'altre tot es desmorona, tot es desmunta, el manager d'aquest xungo marxa amb tota la pasta de l'avançament de l'últim disc que els havia fet Warner, que els havia pagat Warner, ells es queden sols, es queden... havent d'assumir totes les deutes d'aquest mànager i sense ningú que apostés per ells. El Peter Hamm, que era el compositor, cantant i l'ànima del grup, no va poder suportar la pressió de veure's sense poder mantenir la seva família, sentint-se absolutament enganyat i estafat, que és una cosa, doncs, que fa mal, responsable de tot això, i es va penjar al garatge de casa seva 3 dies abans de fer els 28. Per tant, entrant encara de cap en el Club dels 27.
Club dels 27, sí. Un més a la llista. Vinga, vai, encara en tenim un més en aquest Club dels 27.
Acabem amb l'últim membre de l'Europa League, de la segona competició del Club dels 27, és en D-Bone, cantant i guitarrista dels Minutemen. Els Minutemen són una llegenda del punk i del hardcore nord-americà. Són molt recordats, perquè van ser els primers, van fer una cosa molt interessant, que és que van començar a experimentar amb el hardcore. Uh-huh. Van començar a aplicar altres sonoritats, a posar coses de jazz i de funk a cançons d'un minut i mig superaccelerades, i llavors, bueno, com a precursor, són doncs, uns tios molt respectats. L'altra cosa que els fa diferents, els Minutemen, és que són els creadors del Jamming Econo, que això és una postura punk i una filosofia de vida antiestrella del rock que refusa la música com una manera d'acumular capital. Això què vol dir? Que ells col·locaven les entrades dels seus concerts o el preu dels seus discs, calculant que el que rebessin, els diners que rebessin d'això fos únicament per guanyar diners per viure i seguir tocant. Mai i en cap cas per fer-se rics. Això era la filosofia dels Minutemen, i la van aplicar durant tots els anys que van estar en actiu. Per tot això, són un grup com molt entranyable i molt estimat i molt valorat. La mort del D-Bone va ser un accident de trànsit, va ser un cop superdur per l'escena. També té una mort tràgica, perquè el tio mort estant en la part de darrere d'una camioneta que es rebenta com per darrere, i ella està dormint i es trenca el coll, i t'he portat una secció de molt bon rotllo.
Sí, no, ja ho veig. Però clar, és que si fas la reflexió, són gent que va morir als 27 anys, per tant, gent que va aconseguir l'èxit molt jove. Mm-hmm. Ho va arribar a petar amb unes edats encara poc madures, fins i tot en el món de la música, no?
Sí, jo crec que els hi passa una mica, que són gent que els hi costa d'assimilar l'èxit. Hem vist que hi ha alguna mort. Bueno, la música ja porta tragèdies incorporades a vegades amb morts amb accidents de trànsit, perquè el món de la música, tu sabràs que toques amb bandes, es fan molts quilòmetres i amb hores intempestives.
Clar, passes el dia a la carretera, pràcticament, sí.
Exacte, de fet, crec que hi ha un grup de l'indie espanyol que és Super Submarina, que van tenir un accident molt greu i no han tornat a tocar. I a banda d'això, doncs clar, doncs una persona que amb 27 anys com el Kurt Cobain ho té absolutament tot, ha comès tots els excessos aguts i per haver-hi que podia arribar als 27 d'una manera que jo als 27 anys doncs, no estava com el Kurt Cobain. El Kurt Cobain als 27 anys havia viscut 15 vides més que jo, i no ha sapigut, evidentment no han sapigut assimilar tot el que els ha passat, tota aquesta fama i tot aquest tipus de vida, no?
Per acabar aquesta secció avui, fent menció al Club dels 27, a casa nostra tenim un grup, no? Els Nyandú,
que parla del Kurt Cobain, aquesta cançó.
Ah, mira, i van fer una cançó amb aquest nom, el Club dels 27, sona així. El Club dels 27 dels Nyandú, que la tornada diu una cosa així com el risc més gran d'entrar a la fama, quedar-se als 27. Doncs bé, avui ha quedat demostrat. Jordi Garrigós, gràcies, com sempre.
Prometo portar alguna més dolç que
més agrada bon proper. La setmana que ve. Gràcies, que vagi bé. Bona nit. Mig minut i seran 11:15 de la nit. Joan Torres, bona nit.
Bona nit.
Abans de donar pas al tu diràs, de què parlarà demà el Basté?
Doncs entrevistarà el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños, en ple debat sobre la modificació del delicte de sedició i després que el PP hagi tornat a suspendre la renovació del Consell General del Poder Judicial. També entrevistarà Josep Maria Argimon després d'haver deixat de ser conseller de Salut, i finalment també Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, això el dia que començarà l'operació sortida pel pont de Tots Sants, on es preveu que surti